El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de l'actualitat més important de les setmanes. Aquí, al matí del cap de setmana. Avui tornem, després de passar l'estiu, per estar amb tots vosaltres. Espero que hagueu tingut un molt bon estiu, unes molt bones vacances, que hagueu gaudit moltíssim i hagueu pogut desconnectar de tot. Avui parlem, com no podia ser d'una altra manera, de vacances, però també de la tornada a la rutina, de la fi de l'estiu i tot el que això comporta, no només pels adults, sinó també la tornada, la famosa tornada a l'escola dels infants i que a vegades tant preocupa. Comencem parlant d'això, va. Els últims dies de classe, al juny, els estudiants estan cansats i tenen cansament acumulat, calor, ganes de platja, de piscina, i un cop estan de vacances, els que van al casal, els hi passa que la rutina no acaba de trontollar del tot fins al juliol, no? Aproximadament quan els pares agafen vacances, aquestes pautes horàries que tenen fins aquell moment desapareixen. El despertador, ja que es desconnecta completament, i tota la família s'acaba ficant al llit i avança cada dia a una hora diferent. Per això, la rutina del son salta pels aires durant aquesta temporada, i ara al setembre és quan s'ha de dir adéu als hàbits relaxats i tornar a pensar en el dia a dia i en l'escola. Però això, fer-ho de cop, no és gens fàcil i cal tornar a anar a dormir abans i reajustar el rellotge corporal i també el mental. Per parlar de com fer-ho sense que sigui un canvi brusc pels infants, en parlem del tema amb la psicòloga infantil i vicepresidenta de la secció de psicologia de la intervenció social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la Núria Casanovas. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, tots ens passa que aterrem al setembre amb els horaris bojos completament, però als nens encara els hi afecta, no? O se'ls hi nota més, no?
No estic completament d'acord, sí, sí. Hi ha famílies que han començat a reaccionar, no?, a finals d'agost, a principis de setembre, però, bueno, a vegades també ens agafa el tol i diem, ui, ja comença l'escola i ja hem d'apurar aquests dies per una mica restablir una mica el control de la situació.
Com afecta això, per exemple, als infants, aquest canvi d'horari i que ara doncs hagin de començar a adaptar-se a l'horari que tenien durant els mesos d'hivern?
Més que el canvi d'horari i de rutina. O sigui, hi ha alguns infants ja que els fa molta il·lusió trobar els amics, però a d'altres els fa mandra. I més a més, si a la mandra els hi afegim el tema i s'ha d'anar a dormir a tal hora, com una càrrega, encara se'ls va molt més d'una muntanya, no? Llavors, a mi que les dues coses s'han de treballar, no? Una cosa és integrar uns hàbits, unes rutines a mica, i llavors també, no?, fomentar-ho com una cosa que és progressiva, que pot ser agradable, no?, a veure també la part positiva.
Mm-hmm. Com es pot anar fent paulatinament sense que els hi acabi afectant a la salut, a l'humor, al caràcter, a l'hora de rendir al col·le?
Bé, l'ideal és, si tenim els dies per fer-ho abans de començar l'escola, seria d'integrar-ho d'una manera que cada dia pues, poguéssim avançar a l'hora d'anar a dormir uns 15-20 minuts. Però més que això, perquè de vegades, clar, no passaríem de les 12 de la nit a les 10 de cop, no? El que sí que s'ha d'anar a fer, sobretot, no?, és que sigui un horari constant, vale? No val d'hora, però avui a les 9 i demà a les 10. No? El que sí que és molt important és que el cos, no?, que és una mica com un rellotge, s'habitui, no?, que hi ha una hora de dormir i una hora de despertar, que sempre, idealment, sigui la mateixa. Jo sempre dic que oscil·li el menys possible. Si pot ser màxim 10 minuts per munt, per avall, màxim, i el cervell això ho agraeix moltíssim.
Mm-hmm. I s'ha d'anar fent a poc a poc, de manera paulatina, per exemple, començar l'escola i els primers dies anar cansat realment per començar a adaptar-te a això bé? Més o menys, per exemple, Núria, quan triga un infant en adaptar-se del tot a l'horari nou?
Bé, la transició d'una setmana normalment no s'agraeix moltíssim, no? Perquè els primers dies podem intentar un horari i si l'infant no se'n ve dorm, no és culpa seva, no és que no vulgui, no? És que el seu cervell no està posat al dia, no? Sincronitzat, però no ens hi hem d'enfadar. Simplement, o a vegades es desperten a la nit, no? Perquè com fa massa hores que estic dormint i no quadra, no? Llavors, simplement agafar-se un calma i que tot sigui molt agradable. Sí que perquè un son estigui realment integrat en una hora concreta, normalment es diu que les rutines van partir en 21 dies, no? Això sí que és veritat. Per això també va bé els primers caps de setmana del curs, si es pot, clar, que es mantingui l'hora d'anar a dormir de la setmana, d'entre setmana. Llavors, si més endavant, bueno, el curs, no? Es fa el dissabte més tard, el divendres més tard, ja és diferent, però potser donem ara una mica d'estabilitat al cervell, no?, per arrencar bé en aquesta una o dues setmanes que comencen.
Clar, si és que al final ens afecta a tots, els infants, els adults, tots estem igual, l'únic que, clar, ells són petits i ho han de saber portar, no?, però al final és qüestió d'adaptació i donar uns dies de marge perquè tot torni a la normalitat. Sí que és cert, no sé si tens dades sobre això, però s'ha donat a conèixer, no?, de que la tornada a l'escola augmenta les consultes psicològiques, tant infantil com juvenil, fins i tot fins a un 25%. Això no sé si també afecta, per exemple, aquests infants que pateixen aquest canvi d'horari o si realment els psicòlegs, no, com tu, ho noteu a les consultes que necessiten doncs, començar al setembre i anar més al psicòleg.
Bé, de vegades està vinculat també més, no només al fet de començar l'escola, sinó a l'època de l'any, no? Sí que a vegades els infants, jo veig molt, no?, aquí a Espanya les vacances són llargues i se'ls fa una mica llarg i cal un estiu una mica agitats. A vegades massa rato en família, massa rato amb els germans, s'acaben més discutint, o també a vegades els adults tenen menys paciència, no?, quan portes moltes setmanes, de vegades amb tantes hores, no?, d'educació sostinguda. Llavors, el que veiem moltes vegades a l'entrada és que sí que hi ha nens que pateixen l'entrada pel canvi de rutines, també pel canvi de temps, no? Se'ns demanen una mica les hores de sol, no?, en aquests mesos, comença una mica el fred, no? Hi ha nens que són propensos també a l'estrenia vinculada a les estacions de l'any, no? Uh-huh. Però també a vegades ve una mica, doncs, tota aquesta càrrega familiar, que també a vegades els adults passa, no? A vegades diem que les vacances són idíl·liques, però bé, quan hem tenit dificultats familiars també s'identifiquen, no? Que no és tampoc ideal per tothom.
Exacte. Al final afecta, no? Estan molt bé les vacances, no?, per desconnectar i per relaxar-se, però ni molt ni poc, no?, podem dir. O sigui, el setembre al final és un mes de rutina i també alguns deuen agrair el fet de tornar a la rutina i per això potser necessiten aquest suport, a part també de les inquietuds, no?, que poden tenir de començar l'escola, si canvien, per exemple, d'escola, si comencen un curs que creuen que doncs, serà més difícil, no?, potser també depèn del nen o nena, els hi afecta d'altra manera fins a aquest punt de que augmentin les consultes psicològiques un 25%. Núria, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica com podem fer més fàcil aquesta tornada a la rutina i tornada a l'escola i esperem doncs, que a aquests nens i nenes els hi afecti el menys possible, no?, i puguin adaptar-se ràpidament. Gràcies.
Exacte, moltes gràcies a vosaltres.
Fa 8 anys que es va aprovar el decret d'escola inclusiva, però a hores d'ara encara hi ha moltes mancances. Falta de recursos, que fa que molts nens amb discapacitat que opten per l'escola ordinària no rebin l'atenció que necessiten. Cada vegada hi ha més famílies que fan el canvi als centres d'educació especial, buscant precisament una millor atenció pels seus fills. Però aquests anys és cert que hi ha hagut un autèntic caos en l'atorgament de places i alguns nens es veuen obligats a seguir en l'escola ordinària el curs vinent. En parlem sobre el tema amb la Mar Segura, que és mare de Lian, que té 9 anys, amb paràlisi cerebral i grau 3 de dependència. Anava a l'escola ordinària, però es va canviar al centre d'educació especial Sants Innocents. Mar Segura, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, tu ets mare de Lian, no?, de 9 anyets, amb paràlisi cerebral i grau 3 de dependència. Quin ha estat la vostra experiència en els dos tipus de centre i per què vau decidir canviar el centre d'educació especial Sants i Innocents?
Doncs mira, com molt bé has dit, el meu fill no té paràlisi cerebral, val? I bueno, té un grau 3 de dependència que bueno, això implica que necessita ajuda pràcticament tot, no? Tot i que ell camina, ell fa certes coses, però bueno, va començar ell a l'escola ordinària, a l'etapa infantil, i la veritat és que molt bé, era, el que sí que era recalcar és que l'escola on anava el meu fill, tot el que és l'equip directiu, tots els professionals que hi treballaven allà, el tema de la inclusió es van volcar, bueno, es volquen molt, no? I bueno, posen la pell amb els infants que tenen necessitats especials. I especialment jo parlo del meu fill que bueno, no els hi poso un 11 perquè és hasta el 10. Però la veritat és que, clar, els recursos tan econòmics com personals que hi ha, el tema de l'educació va fer molt complicat doncs, que el meu fill pogués tenir una persona que estigués dedicada amb ell, sobretot quan va començar a primària. Sí que és veritat que ell tenia una vetlladora que estava moltíssimes hores, i això és una feina que van fer el propi personal de l'escola, i estem encantats amb ella. De fet, el dia encara la nombra molt, però clar, el recurs d'un suport d'una persona especialitzada en educació especial, clar, no els hi arriba. O sigui, els hi arriba dos o tres per haver tota l'escola. I això és molt complicat. Aleshores, el meu fill va fer l'etapa infantil a l'escola ordinària, i el segon curs, el que seria l'I4 d'avui dia, vam optar per fer escolarització compartida. Uh-huh. Aleshores, els dos centres, el d'educació especial i l'ordinària, es van coordinar molt bé. De fet, tenen un conveni molt bo entre ells dos i bueno, fan projectes molt bonics, eh? Però ja hi ha projectes que surten de les escoles, dels propis professionals. Aleshores, doncs, bueno, vam començar a fer doncs, això compartida, no? Uh-huh. Feia més dies a l'escola ordinària, 3 dies a l'ordinària i 2 a l'escola d'educació especial. El Lian estava encantat en els dos llocs, perquè tenim la gran sort que ell s'adapta molt bé. Però, bueno, a l'escola ordinària ell era, bueno, el tenien supercuidat, tant els companys com les mestres, les educadores, i li va anar molt bé, li anava molt bé, ell anava molt feliç allà. Què passa? Que, clar, quan va començar primària, clar, el tema canvia. Clar. Perquè ja estan més hores sentats, hem d'estar més concentrats, i clar, el meu fill, doncs, s'escapava. I que ell està sentat, doncs, li costa, ara està una mica més ja adaptat, però clar, li costa, s'agobiava molt. Ja. Aleshores, clar, per tenir-lo ja que s'agobiés i no pogués, diguem, com...
Seguir la classe, no?
Exacte, seguir la classe o aprofitar, perquè abans si tenim una persona especialitzada en educació especial, doncs...
Clar, està per ell.
Clar, està per ell. I aleshores, bueno, al final doncs, vam decidir entre l'escola i bueno, les dues escoles i els pares, doncs vam estar parlant, i tot i que bueno, tothom estàvem que ens feia pena, la veritat, però havíem de pensar en el millor per ell. Aleshores doncs, vam decidir doncs, ja que fes només escolarització a l'escola de Sant Innocents, que és l'educació especial.
I com està aquí?
Està superbé. Ell, la veritat és que, de fet, necessita anar a l'escola. i està molt, molt content. Vull dir, és que jo no tinc cap queixa de cap de les dues escoles. I la veritat és que clar, aquí està, diguem, més atès a nivell professional, clar, en el sentit de les seves necessitats, eh? Vull dir, perquè ja et dic que jo la vetlladora que tenia a l'escola ordinària era xapó. Xapó, però clar...
necessita una atenció més...
Clar. Especialitzada.
Sí, més especialitzada i més enfocada únicament cap a ell, no? Una persona
cap a
ell, que no en general a tota la classe, segurament.
Exacte, exacte. I més en qüestió d'educació.
Clar, clar, clar.
Aleshores, clar, sí que jo el que hem vist és que en aquest curs, doncs, ell ha fet un canvi brutal. Vull dir, clar, el bo d'això és que ell, a nivell d'atenció, està més atent, a nivell de parlar, no és que parli molt, però parla, o sigui, més que parlar es comunica, perquè ell té molt, molt bon vocabulari, però es comunica, comença a comunicar-se més, té més les rutines marcades, clar, té un ensenyament
més personalitzat.
Sí. I personalitzat, exacte.
Per tant, podem dir que el que li falta a l'escola ordinària perquè estigui realment inclusiva, no?, és aquesta falta de recursos, no? Això és el que li falta. Sí. Li falta possiblement més personal que pugui dedicar el seu temps a aquests alumnes, no?
Exacte. Recursos personals, sobretot, i per els materials també. Perquè, clar, hi ha molts nens, com per exemple el meu fill, que té paràlisi cerebral, i això afecta molt el que és a la motricitat, ¿vale?, perquè té molta espasticitat, aleshores necessita molta fisioteràpia també. També necessiten espais sensorials, perquè jo parlo del meu fill, però la gran majoria dels nens que tenen unes necessitats específiques, molts d'aquests nens són sensorials, necessiten doncs sales de calma, sales sensorials, vies d'escape, diguem-ho així, no?
Clar.
I altres logopedes, especialitzats en musicoteràpia, bueno, hi ha diversos àmbits, no? Aleshores, clar, perquè una escola ordinària sigui inclusiva, diguem, que hi hagi una escolarització inclusiva, importantíssim que hi hagi més mestres d'educació especial i especialistes. Només mestres d'educació especial, és el que dic, psicòlegs també.
Sí, exacte.
Clar, fisioterapeutes, treballadors socials, infermers... clar, que hi ha part als espais.
Clar.
Els recursos materials.
Clar.
Clar, la idea és molt bonica, perquè ja et dic que el meu fill està superfeliç. Però, clar, sense recursos...
Falta tot això, sí, sí.
Sí.
Clar, ara parlaves de psicòlegs, no? Perquè imagino que la pressió i també, possiblement, no? Dius que l'Ian es desenvolupa molt bé, no?, i s'adapta molt bé, que té moltes ganes d'anar a l'escola, però hi ha altres nens que deuen patir, també, no? Llavors, imagino que... per tractar aquests episodis, no?, de desregulació, de situacions concretes, no?, que possiblement un altre nen doncs, ho normalitzi, doncs, potser a l'altre li costa una mica més, també és necessari posar atenció, no?, en aquest cas, a la salut mental i psicòlegs per tractar aquests nens en segons quines situacions, no?
Exacte. I és més, la gran majoria d'aquests nens... tenen trastorns de conducta. Per exemple, l'Ian fa trastorns de conducta. L'estiu passat, per exemple, amb la tallada de rutina, bueno, va ser horrorós, perquè, clar, trenquen totalment quan acaben l'escola...
Li canvia l'horari completament.
Totalment.
I la rutina en si.
Clar, o sigui, amb un nen que no té cap dificultat, ja, quan acaba l'escola, ja és un trasbals per ells, també. Doncs un nen que té necessitats, clar, els hi costa molt d'entendre. I perdre aquestes rutines és horrorós. I aleshores, l'any passat, per exemple, l'Ian va fer un trastorn conductual brutal d'autolesionar-se, d'agredir-se, d'agredir, perquè, clar, estava molt desbordat perquè necessitava aquestes rutines. Aleshores, clar, jo, per exemple, aquest curs he estat parlant moltíssim amb els psicòlegs de l'escola, l'han hagut de medicar... I el meu fill és en aquest sentit, és bastant portable. Vull dir, ell entén coses, les entén, i se'l pot reconduir bastant bé, però clar, arriba un límit que no. Doncs n'hi ha molts altres nens que per altres causes també necessiten
clar.
Un psicòleg.
I tant. Doncs, Marc Segura, moltíssimes gràcies per explicar-nos el cas de l'IAN i per parlar-nos d'aquesta escola inclusiva, no?, que encara falten moltes coses a fer perquè ho sigui del tot. Moltes gràcies i dona-li una abraçada a l'IAN de part nostra, eh?
Moltes gràcies a vosaltres i també, sobretot, agrair aquesta oportunitat de poder donar veu a tots aquests nens i famílies que necessiten tants recursos.
I tant, només faltaria.
Moltes gràcies. Molt amable.
La Plataforma per la Família a Catalunya està reclamant a les institucions catalanes una llei de suport a la família. La proposta va ser enviada a tots els grups parlamentaris i a la majoria de diputats del Parlament de Catalunya i ja s'ha donat a conèixer públicament sobre el tema. Volem parlar de la carta que el president de la Plataforma per la Família, Daniel Arasa, va dirigir a aquests parlamentaris on recordava la situació que hi ha actualment. Daniel, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta plataforma, no?, d'aquesta llei de suport a la família i també de la carta, no?, que has escrit, no?, i que va dirigida doncs, a aquests parlamentaris. Explica'ns una miqueta la situació, com està actualment.
Com és ben conegut, Catalunya i Espanya en general estem a la cua dels països de la Unió Europea en ajuts a la família. El suport que es dona a la família a Espanya, a Catalunya, és mínim, i per això cal revertir-ho. En primer lloc, encara que sigui només per donar-nos en compte de que la natalitat que tenim és tremendament baixa. Estem en pràcticament 1,1 fills per dona, quan només pel relleu generacional, o sigui, simplement per substituir les persones que van morint, necessitaríem 2,1, o sigui, quasi el doble de naixements. Això és un exemple molt clar de com estem. Però, de totes maneres, no només en això, sinó aspectes com que ens trobem en que els joves que vulguin formar una família ho tenen molt difícil, tant per aspectes salarials com, sobretot, per exemple, l'habitatge. Per altra banda, les famílies que tenen fills és molt difícil conciliar la vida laboral i familiar. I això són situacions que compliquen. És evident que, per exemple, tindre fills depèn sobretot de la parella, de l'home i la dona. Però també sap que si les circumstàncies externes són difícils, ho compliquen més, no? Uh-huh. I aquí, en aquest país, ningú s'ha volgut posar-se en sèrio a abordar aquest tema. Escolta, què podem fer? No necessàriament vol dir que ho hem de resoldre i que ho podem resoldre totalment, però sí podem millorar-ho molt. I en aquest sentit, la carta va ser dirigida als diputats i, escolta, no tenim una llei de família. I doni-se'n comptes vostès de la situació de la natalitat com un exemple. I era sobretot una reflexió, perquè ells tiren endavant. Nosaltres, per nostra part, d'un corrent social cristià, que participem aquí, és d'anar-los plantejant i enviant material i propostes perquè puguin treballar i puguin fer aquesta llei.
Mm-hmm. Per què és tan important una llei que sigui de suport a la família, Daniel?
El centre, tenim en compte de que la cèl·lula bàsica de la societat, l'instrument bàsic de l'estructura social, és la família. Si la família funciona, la societat funciona. I tenim molt clar de que hi ha molts defectes actualment en el funcionament de les famílies. Una exagerada nombre de ruptures familiars, tensions molt fortes, dificultats per tirar endavant, problemes d'habitatge, sobretot entre els joves, i, per tant, una societat, un país, uns governs, tenen la funció de portar el màxim de benestar als ciutadans i pensar sobretot en el bé comú, d'una manera molt directa han d'actuar per millorar la situació de les famílies. Si tenim en compte de que els ajuts que hi ha en aquestes famílies avui dia a Espanya i a Catalunya són mitjans, hem de tenir en compte que aquí això hi ha que donar-li la volta. I per donar-li la volta cal una llei. Afegiria que fa uns tres anys, millor dit, per als exactes, el govern central va proposar una llei de família, però que no va arribar a finalitzar perquè va decaure, com que va canviar la legislatura, ja no va acabar. En aquesta llei de família hi havia aspectes positius i aspectes negatius. com a aspectes positius, una mica les prestacions de cara a les famílies tenen aspectes bons. El concepte ideològic no tant, perquè com tothom crec que sap que qui governa, en aquest cas Espanya, era els seus principis sobre temes de lo que és la família i els conceptes de la persona en part molt lligats a la ideologia de gènere i aquests conceptes que no són precisament promotors de la família sòlida. Però hi havia aspectes positius que en part podrien recuperar-se i en part afegir-se en aspectes nous.
I es recorda precisament doncs, en aquesta situació actual, no? La situació precisament d'hivern demogràfic, em sembla que es diu així, no? De Catalunya, no? Amb els problemes actuals que hi ha a la, per la natalitat, no? Referent a la natalitat de poc més d'1,1 fills per dona, quan el mínim pel simple relleu generacional seria de 2,1, no?
Sí, és que un aspecte, o sigui, no és l'únic aspecte, però un dels que es veu més clar i que a més és de, més, del més important cap al futur és precisament l'existència de gent jove, de nens i després de joves. Una societat que té pocs nens i pocs joves és una societat que no té futur, una societat sense esperança. I, per tant, no pot esperar que la gent vagi només que anéssim a una societat envellida, una societat de jubilats, per dir-ho d'alguna forma, i no hi hagi gent jove, no només per la producció, que també, sinó perquè aquesta societat ha d'estar articulada en que hi hagi una piràmide de població adient, que hi hagi gent jove, gent que participa, gent que té iniciatives. Pensem, per exemple, només en l'economia. Qui normalment se posa a fer empreses? Home, la gent que es posa a crear empreses són més aviat joves. Quan dic joves no vol dir que tinguin 20 anys, però poden tenir 40, 50. Una persona de 70, de 80, normalment no crea empreses. No perquè sigui ni més tonto que l'altre, sinó perquè les seves perspectives i situacions són diferents. Per tant, la necessitat de persones que tinguin aquesta creativitat, iniciativa, adaptació a la tecnologia, tot això va, en bona part, lligat a la joventut, a part dels aspectes ètics, no? Però només tenint en compte aquests, que són més materials, val la pena que una societat es preocupi d'aquest relleu generacional, de tindre gent jove, que per tant tindre nens, de que les famílies tinguin una major felicitat, perquè el tenir fills i la relació familiar no és també felicitat, i això és molt important, no només l'aspecte material. Per tant, si tot això està oblidat, anem molt en contra del que és l'eix de la persona, l'eix de la família i el dret de la societat.
I tot això, imagino, Daniel, que serà també possible gràcies a ajuts, no? Si hi haguessin ajuts, per exemple, a les famílies, no? Amb una visió integral, a plantejar mesures que fomentin doncs, aquesta natalitat, a promoure la conciliació de la vida laboral i familiar, dins també de, entre d'altres, no? Com la creació de noves famílies en base a fer més viable l'accés a l'habitatge, no? L'educació del menor, bueno, un seguit de propostes, no? que estan dins de la llei de família i que ajudarien i faciliten molt més les coses, no?
I tant, en principi, no me veuré. Sabem que la decisió final, en bona part, és de les persones. I, per tant, tenim en compte que estem en una societat hedonista que prioritza molt, per exemple, el benestar material, que prioritza el viatjar, que se preocupa més potser de l'èxit professional que de tindre fills i tindre una estabilitat familiar, però el bé de la societat està molt més lligat en aquest aspecte de famílies estables, de famílies que puguin tindre fills, de que famílies que puguin tindre d'alguna forma algo resolts, alguns problemes, i això pot ser ajudat molt si des de l'administració és facilitat, si facilita la conciliació de vida laboral i familiar. Si tots els projectes, totes les lleis estan en perspectiva de família, és a dir, que es tingui en compte que la persona és treballadora i que també treballa, però també té una família, que això ha de coordinar-ho. Si es té en compte de que fan falta guarderies, que no cal que siguin públiques, poden ser privades, no poden tindre ajuts a les famílies per les guarderies. Es té en compte de que els joves necessiten un habitatge, i per tothom és l'habitatge, però com els joves, per formar una nova família. Si totes aquestes coses no es tenen en compte, va malament. Hi ha països que ho han fet millor que nosaltres, per exemple, potser el més destacat és Hongria, encara que jo sé que aquí avui a Hongria se li té una hostilitat, però en l'aspecte aquest de família ho han fet molt bé. Hi ha països com França, que fa molts anys que, sense ser tant com a Hongria, també ajuden les famílies. Tot això reverteix en resultats de més natalitat i més benestar.
Doncs, Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la situació i també tot el que cal a partir d'ara. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
I si parlàvem de la tornada a l'escola fa uns minuts, parlem també de la tornada a la feina dels adults, que també ho notem i a molts els hi passa l'anomenat síndrome postvacacional.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Es listo. Es rápido.
Busca.
Y tiene mucho olfato. ¿Y su compañero rubio?
¿Qué compañero?
Le echa una mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
Jack Norris.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
El perro sargento. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Treballar de nou després de desconnectar i relaxar-nos a l'estiu no és fàcil, fa mandra. I això comporta un període d'adaptació i es pateix el que s'anomena síndrome postvacacional. I ara parlem, com cada estiu, no, de que la tornada a la feina al setembre no sempre és una situació agradable, no? Hi ha alguns que tornen més contents que altres i per alguns suposa l'inici d'una nova temporada amb tot el que això comporta. Nous reptes i il·lusions que serveixen de motivació per encarar els mesos vinents, però per altres el retorn al lloc de feina és complicat i pateixen el que s'anomena la síndrome postvacacional. En parlem sobre el tema amb el membre de la secció de Psicologia de les Organitzacions i el Treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Barcelona i de Catalunya, amb el senyor Xavier Montero. Xavier Montero, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, parlem d'aquesta síndrome postvacacional que normalment passa al setembre i que tots, en major o menor mesura, patim una mica, no?
Sí, sí, és veritat i està realment científicament contrastat que es produeix aquest síndrome postvacacional. Per això estem als professionals per apaivagar-ho.
Com afecta?
Bé, evidentment afecta de manera diferent a cada tipus de persona i a cada tipus de descans en funció de lo llarg o curt que hagi estat. I això es produeix dues vegades l'any, no tan sols o fins i tot tres vegades l'any. Es produeix a les vacances d'estiu, a les mini vacances de Nadal, que és tot festiu i s'acaba l'any, etcètera, i alguna vegada també la produint en període de Setmana Santa. És a dir, que és un síndrome o una situació, més que dir-li síndrome, recurrent.
Que es repeteix.
Que es repeteix al llarg de l'any i degut a les aturades brusques.
Clar. De quants dies parlem, per exemple, que pugui durar aquesta síndrome postvacacional?
Home, pot durar ben bé entre una setmana i dos dies, Una setmana i dos dies és a dir, de no fer res a nivell laboral al 100% del nivell laboral, evidentment, és un fet que pot ser traumàtic. Per això jo sempre recomano fer com en el món de l'esport. En el món de l'esport, els futbolistes, els esportistes en general, fan descans i el primer dia no competeixen, sinó que fan allò que diuen pretemporada.
Exacte.
És a dir, de mica en mica anar tornant. I això és el que des del món del centre que dediquem a l'estudi del comportament home, també recomanem aquesta entrada, aquest ritme paulatí. Uh-huh. És a dir, és un esforç entre l'empresa i l'empleat d'anar recuperant aquesta velocitat de crucero.
Anar fent la tornada progressiva, no? Sí, progressiva, sempre i quan es pugui, perquè, clar, hi ha feines que no es pot, no? Però, per exemple, què és el que notem i podem identificar com a síndrome postvacacional? Estem més cansats, per exemple?
Home, estem més cansats, estem desorientats, no ens en recordem de la contrasenya de l'ordinador, això vol dir que hem desconnectat, estem més atents a l'hora destructiva. Si acabem avui, tenint en compte que demà repetim. Això és un peix mossega de la cua.
I com podem fer per tal de que no ens agafi tant de sobte aquesta tornada a la feina amb aquest síndrome postvacacional? Seria, per exemple, una bona idea dosificar les vacances?
Ja, dosificar les vacances és una tendència, dosificar o repartir les vacances és una tendència molt europea. És a dir, molt europea, excepte Espanya, en què aquí, és a dir, jo vull fer les 4 setmanes, els 30 dies, i això va bé, perquè desconnectes 100% o 110 o 150%, però la tornada és més dura.
Clar. Vale?
Aleshores, si tu les dosifiques o durant les vacances, dies previs, comences a tenir una primera aproximació amb el món del treball, que no deixa de ser part de la teva vida, part de la teva quotidianitat, val? Evidentment l'entrada és molt més suau.
I a qui afecta més aquest síndrome postvacacional? Hi ha algun sector de la població que es vegi més afectat per aquesta retornada?
Home, del món de la població activa, si estem parlant d'homes, dones, jo diria que ben bé estem equiparats. Uh-huh. Les persones que estan més a prop de la jubilació el que volen és ja no tornar més.
Clar.
I cada vegada que els hi falta menys, tenen la sensació que els hi falta més per jubilar-se.
Exacte.
Aleshores, jo diria que la franja entre els 35 i 50 anys és la diguéssim, el gruix de la població que ho pateix més, perquè és, diguéssim, 50-55, quan l'activitat professional està en allò que diuen en pleno auge.
Mm-hmm. Exacte. Doncs Xavier Montero, membre de la secció de Psicologia de les Organitzacions i el treball de Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos, com sempre, com és aquesta tornada després de les vacances d'estiu. Estarem pendents, intentant que ens afecti el menys possible aquest síndrome postvacacional.
Ens afecta tot el
síndrome. Sí, 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 sí. Està clar. Gràcies, que vagi molt bé. Y ahora hablamos de que Barcelona multiplica por 4 los servicios gratuitos de canguros del programa Concilia en solo 4 cursos. Hablamos con Ariel, que es educador del Concilia de la Verneda. Ariel, muy buenos días.
Hola, muy buen día, con alegría.
Con alegría, eso sí.
Sí.
¿Cuáles son las demandas más habituales de las familias que atendéis? Hablamos de estos servicios gratuitos, ¿no?, para hacer de canguro, pero las demandas más habituales, ¿cuáles son?
A ver, un poco para situarnos, Concilia es un servicio gratuito del Ayuntamiento de Barcelona, en el que ofrece canguraje a familias de la ciudad, sobre todo a madres monomarental, padres monoparental, familias en riesgo de exclusión social, numerosas, o familias sobre todo de los barrios en donde se sitúa el servicio.
¿Cómo funciona?
Entonces, las familias, una vez que se dan de alta en el servicio, que lo hacen online, presentando, bueno, rellenando datos y presentando documentación muy básica. Una vez que sean de alta y que nosotras chequeamos que tengan todo correcto, empiezan, ya son usuarios del servicio y empiezan a hacer servirlo. Entonces, lo hacen a través de un aplicativo donde tienen diferentes opciones donde pueden solicitar este servicio de manera puntual, como por ejemplo, cita médica, cuidado de un familiar, participación en la comunidad, también para tiempo de respiro, que esto es muy importante porque muchas veces muchas familias tienen una carga muy bestia y también necesitan descansar. Y sobre todo hay plazas siempre reservadas en cada uno de los barrios donde se ubica Concilia para emergencias.
De acuerdo. ¿Y cuáles son las necesidades que detectáis normalmente? ¿Que son niños que necesitan un canguro durante unas horas en específico? ¿Cómo os organizáis también?
El servicio de canguraje trabajamos de lunes a sábado, de lunes a viernes por la tarde y los sábados por la mañana y por la tarde. Cuando te referís a necesidades, ¿a qué te referís? Porque antes te comenté los motivos de solicitud y esta pregunta no la estoy entendiendo.
Sí, las necesidades de las familias. ¿Cómo compagináis, por ejemplo, vuestro trabajo, ¿no?, con también la confianza de las familias, el vínculo con el barrio?
Bueno, entonces, Concilia es un proyecto público. Nosotros trabajamos en red con todas las instituciones del barrio. Por ejemplo, hacemos actividades en los espacios públicos, participamos en actividades con el casal de personas mayores, en donde hemos convivido con las personas mayores y hemos hecho talleres de galletas, actividades de shock de tablas. Y las familias acceden a Concilia derivadas no solo por servicios sociales, por los equipos directivos de las escuelas, por, digamos, todos aquellos agentes del barrio que detectan vulnerabilidad o necesidad en las familias y que Concilia puede ser un servicio para acompañarlas en sus necesidades. El servicio se ofrece por franjas horarias. O sea, por ejemplo, durante una tarde podemos tener entre 8 y hasta 30 peques, pero no a la vez, porque alguna familia, porque necesita ir al médico, le ofrecemos el servicio de 3 de la tarde a 6, pero otra familia, porque tiene un curso de catalá en el casal de Barri, se lo ofrecemos de 6 a 8 de la noche. Entonces, el servicio se ofrece a estas familias y sobre todo infancia de 1 a 12 años, en los que incluimos peques de necesidad específica de soporte especial. En los 12 barrios, porque Concilia nació en el 2020 ante una necesidad concreta que estaba derivada de la pandemia. Entonces empezó en 4 puntos, en 4 barrios, luego se amplió a 8, actualmente estamos en 12 y somos 30 personas trabajando, de las cuales hay 2 coordinadoras y 28 educadores. Y 4 de estas educadoras son las personas de support para peques con necesidades especiales.
De acuerdo. ¿Y cuál es el perfil de las familias que acuden a vosotros? ¿Ha ido cambiando también al paso de los años?
Mira, nosotras favorecemos la diversidad y la inclusión. Desde el primer año, Concilia trabaja con familias migradas y también trabaja con familias locales. Las puertas están abiertas para todas las familias que necesiten hacer uso del servicio.
Perfecto. ¿Y cuántos profesionales trabajan actualmente?
Somos educadoras profesionales todas relacionadas con la infancia y es lo que te comenté antes, somos 30 personas trabajando en el proyecto, 2 por cada barrio, 2 coordinadoras, o sea, una coordinadora y una persona que hace de soporte de coordinación. Y hay 4 educadoras que son quienes ofrecen el soporte específico para peques de necesidades especiales.
De acuerdo. Pues Ariel, educador del Concilia de la Verneda, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos el trabajo que hacéis y eso, gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de dar a conocer una vez más este proyecto que es realmente muy potente y ha crecido muchísimo en Barcelona en estos últimos 4 años.
Gracias.
Adiós.
El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona ha presentat la campanya Més que Cures, que pretén posar en valor la figura de les infermeres dins del sistema sanitari i com a referent social del camp de la salut. Des del col·legi afirmen que hi ha una sèrie de reptes urgents que cal revertir per tal d'enfortir el sistema sanitari actual i alhora doncs, aprofitar el potencial de les infermeres, el col·lectiu professional titulat més nombrós en salut. Per aconseguir-ho, diuen que cal abordar de manera immediata algunes mancances estructurals. I per saber quines són, avui parlem amb el president del col·legi, el Borja Manzanares. Borja, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta campanya Més que Cures, que reivindica més que mai, no?, aquest posicionament de les infermeres i els infermers, tenint en compte això, no?, alguns dels reptes i algunes de les mancances que encara avui en dia hi ha, no?
Sí, tant. La campanya Més que Cures el que ens ve a dir és que més enllà del nostre dia a dia, que és el més visible, aquest fet assistencial, les infermeres liderem equips, gestionem unitats, gestionem serveis, fem recerca en molts àmbits, és a dir, que les infermeres estem més enllà del que és el dia a dia de l'assistencial, on hi ha una gran part de les infermeres que, a part de fer aquesta tasca assistencial més directa, dintre del que és el seu dia a dia, també lideren aquell espai, també gestionen tot aquell entorn que tenen i també col·laboren en fer moltíssima recerca.
Mm-hmm. En quin moment es troba el sector? Perquè és un moment marcat sobretot per l'envelliment de la població, no? L'augment de les malalties cròniques, no? I també aquesta creixent pressió assistencial. I la vostra figura doncs també pateix, imagino, tot això, no?
I tant, és una de les mancances que tenim, és que ens falten moltes infermeres. Els càlculs ens diuen que aquí a Catalunya ens falten 20.000 infermeres i això el que fa és sobrecarregar les professionals que tenim i és el principal problema, no? És una de les coses que nosaltres ens agradaria o demanem revertir, que és aquesta manca de professionals, fer un sistema de salut que sigui atractiu per a les professionals, fer unes condicions laborals que cridin a venir a treballar aquí i a unir-se a la professió i també posar altres mesures a sobre de la taula que siguin beneficioses per a la professió. Sabem que les mesures que prenem avui no són immediates, per tant, haurem d'esperar un temps a veure els resultats. Però és una situació preocupant perquè hi ha molt d'envelliment, augmenta la cronicitat i això és el que ens està portant a una sobrecàrrega també de les professionals.
Clar, una sobrecàrrega i també doncs, el que deies, no? Aquesta manca de professionals en el sector sumat també a les condicions laborals que no són les millors del món, no?
Clar, no són les millors condicions del món, hi ha manca de reconeixement, també hi ha una manca de reconeixement per als especialistes que tenen tot un camí per arribar als especialistes per trobar-se en un espai on no tenen reconeguda la seva especialitat. Per tant, són diferents aspectes negatius que té el sistema que no afavoreixen també el poder fidelitzar professionals aquí a Catalunya.
Mm-hmm. Com s'ha arribat fins aquí, fins a aquest punt on no estan reconegudes, hi ha aquesta mancança que comentes? Suposo que haurà sigut una suma de molts anys, no?, per arribar al punt en el que esteu ara.
Sí, sí, sí. Podem posar la pandèmia, diguem, com a punt. Mm-hmm. I, és a dir, però ja venien, els problemes venien d'abans, i la pandèmia va ser com el detonant per agreujar molts d'aquests problemes, no?, i per posar sobre la taula moltes d'aquestes mancances. És una de les coses que ens va portar la pandèmia, però és una cosa que ja s'avisava, o sigui, ja fa 10 o 15 anys que ja es feien estudis sobre la previsió de jubilacions que hi hauria en el personal d'infermeria, no?, en les infermeres. Així que, i això sí. Ha estat, doncs, falta de manca de previsió, no? Al final, clar, el que hem de mirar és que si fa 15 anys haguéssim posat a sobre de la taula les solucions que reclamem ara com a urgents, ara no ens trobaríem en aquest atzucar.
Quines són aquestes solucions que reclameu? Què és el que creieu que podria, doncs, solucionar tot això?
A banda de tot el que fa referència a les condicions laborals, que això ja els hi pertoca als sindicats treballar en aquest àmbit, crec que hem de fer més atractiu a l'hora de la carrera professional, de posar oportunitats per al creixement professional de les infermeres, i també una de les coses, no, hauria de ser obrir més places a les universitats. Són moltes solucions que hem de posar per disminuir aquest problema i fer-lo desaparèixer, però clar, trigarem molts anys en trobar això.
I pel que fa a la teleassistència, com està actualment el tema?
Amb la teleassistència?
Exacte, sí.
Sí, amb la teleassistència hi ha diferents programes, pilots. Això afavorirà algunes de les coses, però al final el nostre dia a dia ha de ser més cara a cara amb les persones a les quals atenem. Hi ha moltes coses, moltes necessitats que abordem que no es poden fer a través dels dispositius. Ens ajuden, són eines, i ens ajuden a apropar-nos a alguns sectors, però hem de procurar que no substitueixi l'assistència directa.
Ja. Sí, sí. Al final, doncs, un camí, no?, difícil, no?, d'ara també d'anys cap endavant, sobretot tenint en compte aquests anys enrere, no?, que ja es porten acumulant alguns d'aquests problemes i la importància de posar aquestes eines, no?, de posar aquestes eines necessàries per incrementar tant el nombre de professionals com també millorar les altres mancances. Borja Manzanares, t'agraïm que hagis estat amb nosaltres per parlar d'aquest tema i tant de bo, doncs, aquestes solucions comencin a trobar el camí. Gràcies.
Això és el que volem totes. Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
Gràcies. I en uns minuts descobrim el balanç que hi ha hagut enguany d'ofegaments a Catalunya. Unes xifres negres, unes dades negres, les que malauradament hem tingut aquest estiu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este fin de semana, España sigue su camino al Mundial 2026. Este domingo, Turquía, España.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la espalda es el cogote?
Y pendientes de la Liga de Segunda, el Eurobásquet, la Vuelta Ciclista, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Yo creo que ha sido la paletilla.
Manolo Lama.
Vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
Familia, ya estoy de vuelta de las vacaciones y estoy deseando veros. Antes me toca pasar por el Corte Inglés, que tengo que llenar la nevera y poner un montón de lavadoras. Eso sí, este finde, barbacoa en casa. Verduras y pescadito, que ahora toca cuidarse. Pero sin dejar de disfrutar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica, y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ha estat un estiu tràgic en quant a morts per ofegaments a Catalunya aquest estiu i avui volem parlar sobre el tema. Un total de 20 persones han mort des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny fins a finals d'agost a les platges catalanes, el que suposa un augment respecte del 16 de l'any passat. El perfil de les víctimes és un home de més de 65 anys i a banda de les platges també s'han registrat 4 morts en aigües interiors com rius, pantans i gorgs i 4 més en piscines. De fet, preocupa especialment el nombre de ferits que s'han produït en piscines, almenys 27 de greus o crítics i 21 dels quals menors d'edat. I és que els ofegaments en entorns aquàtics són una de les taques negres de cada estiu i aquest estiu ho hem notat especialment. Per minimitzar-ho és important que la ciutadania tingui consciència del risc que pot suposar banyar-se en condicions adverses, ja sigui de l'aigua com també de l'estat de salut o de les capacitats d'un mateix. I en aquests casos, en disposar d'elements per fer efectiu un salvament en cas d'emergència podria reduir el nombre de banyistes morts en aquestes circumstàncies, que enguany, com dèiem, suposa una xifra molt elevada respecte als anys anteriors. Per això s'està habilitant també, i parlarem ara també d'això, un seguit d'instruments per tal d'ajudar en situació de perill a l'aigua. Per fer un resum de la situació que s'ha viscut aquest estiu, en parlem amb l'expert de seguretat aquàtica i socorrista Ramsès Martí. Ramsès, molt bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Clar, parlem d'aquest estiu tràgic, no?, a les platges, a piscines, no?, també a gorgs, com dèiem, rius, pantans, amb unes xifres d'ofegaments que des de principis de l'estiu preocupaven i alertaven una mica també, no?, del que seria els altres mesos d'estiu, no?
Sí, de fet, en conjunt, la temporada d'estiu del 2025 doncs, segueix aquesta tònica, no? Evidencia, no?, que tot i l'esforç del gran nombre de professionals, tot i que en manquen, però tenim molts professionals que intenten vetllar per la seguretat de la gent als espais aquàtics, bé, tenim una fragmentació del model de salvament i socorrisme al nostre país, tenim precarietat laboral, hi ha manca de recursos, i tots aquests doncs, posen en risc a les persones que estan gaudint dels espais de bany. Si no posem ja, ens posem a la feina, i ara toca, ara que s'analitzarà la temporada i que tenim mesos per davant, abans que tornem a tenir època d'espais aquàtics, doncs cal una intervenció a la normativa que sigui robusta, una revisió estructural dels serveis, i si no, els riscos continuaran elevats i continuarem posant en perill vides totalment innecessàries.
Mm-hmm.
Perdó, vides, vull dir que continuarem posant en perill innecessàriament les vides.
Sí, 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 exacte. A què creieu que es deu, per exemple, que aquest estiu hagi sigut tan tràgic en comparació, per exemple, als 16 morts que teníem l'estiu passat? És més imprudència de banyistes, l'estat del mar que aquest any potser ha sigut diferent? Una mica sabeu les causes que ho han pogut produir?
Bé, de fet, ho tenim més que definit. Aquí, puntualment, podríem definir que tenim dies de mala mar que poden comportar un perill afegit, d'acord? Però si analitzem els ofegaments que hem tingut, no es deuen ni de bon tros als estats de la mar.
Mm-hmm.
Hi ha imprudències? Sí, hi ha gent que comet imprudències. La gran majoria són per desconeixement, d'acord? No perquè assumim una activitat en un entorn aquàtic, doncs, ens arrisquem perquè sí, no? Això sol ser més aviat del perfil d'adolescents, preadolescents. El que tenim són persones que poden cometre, doncs, això, doncs, aquesta una activitat sense... desconeixem quins són els riscos, tenim, doncs, el grup de persones grans, no?, especialment homes, no?, persones que es banyen soles i que, doncs, fan un problema de salut, que si fos fora l'aigua, doncs, no comportaria un ofegament, però hi són, d'acord? Hem de recordar que hi ha hagut també ofegaments tant en zones vigilades com no vigilades, però ens preocupen molt, sobretot els que són en zones vigilades,
clar,
perquè ja, si tens poses un sistema perquè la gent no s'ofegui, la gent s'ofega, alguna cosa falta, no? Alguna cosa està mancant. La onada de calor, òbviament, el calor, el canvi climàtic també pot ser causa de que es vagin augmentant, no? Cada any fa més calor i tots ho diem, no? I això ha incrementat el nombre de banyistes. Per tant, s'incrementa el nombre d'accidents perquè l'exposició augmenta. Uh-huh. Per tant, doncs, hi ha diverses coses que fan doncs, que vagi progressant aquest nombre d'ofegaments, que no el reduïm, sinó que augmenti. I, de fet, és la famosa frase de que si continuem fent el mateix que hem fet fins ara, el resultat serà el mateix.
Clar, clar, exacte. I des de la part de socorristes, no? des del vostre sector, com viviu aquesta situació a l'hora de que, clar, hi hagi més banyistes, es necessiti personal i doncs, continueu tenint morts a platges vigilades?
Bé, bueno, aquí hi ha problemes que els podríem dir que són estructurals i organitzatius, no? Com hem dit, Catalunya, i no tant sols Catalunya, sinó la gran majoria de comunitats de l'estat espanyol, doncs el que és el sistema, la gestió del servei de salvament i socorrisme, la gestió de seguretat a les zones de bany, sobretot a platges, s'ha quedat 20 anys enrere en la gran majoria d'espais, no? No hem progressat. O sigui, es fa el mateix des de fa 20 anys o 25 anys i hi ha socorristes vigilant doncs, amb cadires o amb torres de vigilància de fa 25 anys que ja s'ha demostrat que són obsoletes i no són funcionals. Hi ha una descoordinació, bàsicament degut a la falta de normativa. No hi ha normativa autonòmica, no hi ha normativa nacional que ens digui que posi unes línies, no? Perquè que ens ajudi a definir uns mínims, no? El sistema està totalment fragmentat, cada ajuntament gestiona la vigilància de manera diferent, segons pressupostos, bàsicament, i interessos locals, vale? Com deia, no hi ha una normativa autonòmica obligatòria que estableixi doncs, uns mínims, uns horaris de cobertura, infraestructures bàsiques... Sí que és cert que el Parlament de Catalunya va aprovar una llei sobre activitats de la costa l'any 2020, però el que ha fet, bàsicament, és encara complicar-ho més, no? Hi ha una escassetat de personal, no? Es calcula, més o menys, que es necessiten entre 10.000 i 12.000 socorristes cada estiu, però en localitzem entre 8.000 i 10.000, vale? El sistema formatiu de salvament i socorrisme a la nostra autonomia tampoc funciona. La precarietat laboral bàsica, no? Sobretot en contractes curts, salaris baixos, doncs que desanima la incorporació de nous professionals. Llavors, bé, assumem-hi aquí les infraestructures inadequades, condicions de treball pobres, que només milloren quan hi ha mobilització sindical i reclams urgents, que és el que hem viscut amb els costats de Barcelona. Sí. Tot això anem sumant, i al final dona doncs, que el sistema doncs, no està funcionant. I el gran problema que fa 20 anys que arrosseguem, o 25, és que quan s'acaba la temporada d'estiu en deixem de parlar, per tant, no s'analitza, no es fan millores, i en tornarem a parlar si tenim bon temps per Setmana Santa i ja serà massa tard.
Clar, clar, aquest estiu precisament, no? A Barcelona heu estat en vaga, no? Durant diverses setmanes no s'arribava a un acord, anunciàveu precisament aquestes condicions laborals a les que esteu exposats i la situació doncs, ha sigut bastant crítica aquest estiu, podem dir, no? I com deies, no es parla durant l'any fins que no torna a arribar a la mateixa època, no? Per això s'ha d'agafar consciència, tant des de la part dels banyistes, no? Aquesta conscienciació a l'hora de banyar-se i ser prudents, i com també des de la vostra banda. Parlàvem també, ens hem fet ressò d'aquests elements, no? Aquestes ajudes, aquests instruments per fer més efectius els rescats. Com és això? I no sé si ja s'està començant a utilitzar. Parlem d'instruments com unes taules, no? Com unes xarxes. No sé com està actualment aquesta nova incorporació a l'equip de socorrisme.
Bé, el primer que hem de dir és que per millorar aquesta situació, per revertir aquesta situació doncs, de precarietat, d'anacronisme respecte a com es garanteix la seguretat a les zones de bany, doncs hi ha molts aspectes que s'han de millorar, no? I s'haurien de fer tots a poc a poc. Diem molt que s'han de posar més socorristes, que s'han d'allargar els horaris, tot això s'ha de fer, però sempre estarà clar que la temporada acabarà, que els horaris de socorrisme en algun moment doncs, finalitzaran, i que és molt probable que estiguin tenint doncs, situacions de risc fora dels horaris on estan presents els socorristes, seguiran també instal·lacions o espais que no tindran socorrisme, per tant, que seran usats. Per tant, el que hem d'aprofitar és de donar un pas més, i de la mateixa manera que trobem extintors a zones, doncs per pagar el primer cop si es detecta algun petit incendi i mentre s'avisa bombers que es pugui fer quelcom. Ens trobem desfibril·ladors, doncs per poder, doncs a part de que alertem al sistema d'emergències mèdiques, doncs la gent pugui doncs prestar els primers auxilis, que són tan, tan importants. Doncs per què no també donar algun tipus d'eina en aquests espais que no disposen de salvament i socorrisme perquè estan fora d'horari, fora de temporada, o perquè no es cobreixen, doncs donar eines perquè les persones, els primers doncs, actuants, les persones que són testimonis d'aquest incident dins l'aigua, puguin doncs, prestar algun ajut amb seguretat, intentant doncs, reduir les possibilitats de que això acabi amb un ofegat i amb un mort, i sobretot doncs, sense posar en risc aquesta persona. No? L'estadística ens diu que sovint hi ha alguna persona que intenta ajudar, però sovint, doncs, com que no sap com fer-ho, no es vol arriscar, doncs no fa res més que trucar emergències, que és correcte el que té que fer. Però tanmateix, com que l'ofegament va des de segons a pocs minuts, és vital que es pugui fer alguna cosa més, no? O sigui, fent-li arribar a aquesta persona algun objecte on s'hi pugui agafar, un objecte que floti, i en alguns casos, doncs també l'estadística ens diu que la gent intenta apropar-se a aquesta persona a proporcionar-li ajut, però el no estar entrenat, el no disposar d'uns coneixements, doncs és possible que aquest ajut no sigui efectiu, no? Com veiem algunes vegades que fins i tot la persona que va ajudar acaba doncs malmesa,
sí,
hem de recordar l'incident doncs, de Salou, on el pare va intentar rescatar els dos fills, els dos sí. fills van morir per ofegament, el pare quasi bé. Doncs si aquesta persona potser hagués disposat d'un element d'ús públic d'ajut al rescat, és possible doncs, que el rescat hagués tingut èxit i que la persona, encara que no hagués tingut malauradament èxit, hagués sortit en millors condicions del que va sortir.
Mm-hmm.
Per tant, és una pota més. Això no va en contra ni treu que hem de seguir posant socorristes que s'han d'allargar temporades i que hem de millorar el seu estat. Però sí que sempre hi haurà zones que no estaran cobertes, que hi haurà zones on el servei haurà de plegar, i que les temporades d'estiu doncs, sovint doncs, es tanquen, però la gent segueix gaudint. Per tant, hem de començar doncs, a tenir aquesta visió. Em preguntaves també si s'està posant en marxa. En altres països està més que posat en marxa des de fa molts anys.
Mm-hmm.
Aquí hi ha hagut interès, però de moment doncs, passa el que passa. Els ajuntaments, un cop finalitza la temporada, ja no miren enrere i no es fa una anàlisi d'on es podrien posar aquests elements, i costa molt que hi hagi interès.
Clar. Està sobre la taula de moment la proposta i falta que s'acabi d'aprovar, no? Però està clar que serviria de gran ajuda.
Bé, si més no, són d'aquesta llista de coses que hem de fer per revertir aquesta situació d'anacronisme en què parlàvem, no? De que ens hem quedat 25 anys enrere, doncs hem de veure doncs, que sigui pel canvi climàtic, sigui per l'augment de l'ús social de l'aigua, per l'augment de l'economia blava, doncs cada cop més la gent va als espais aquàtics naturals abans que hi hagin socorristes o fora dels horaris, o ja, com dic jo sempre, hi haurà espais que no es cobriran mai. Doncs en aquests espais, doncs, i sobretot aquells que detectem que la gent hi va i que no estan vigilats, doncs posar-hi elements que puguin ajudar, doncs a part doncs, a recordar la gent que ha de trucar al servei d'emergències, doncs a intentar prestar ajut si detecten un incident dins l'aigua, reduint el risc de la persona que vol ajudar.
Clar. Doncs Ramsès Martí, expert en seguretat aquàtica i socorrista, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i fer-nos aquest balanç de la temporada d'enguany. Esperem que es continuï parlant durant l'any d'això i l'any que ve arribem en millors condicions i també més conscienciats i ben preparats. Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
L'EAP de Sardenya s'ha convertit en el primer centre d'atenció primària de tot Catalunya en establir un programa d'atenció integral per persones cegues o amb discapacitat visual greu que visiten el centre. Aquest acord amb l'ONCE implica un acompanyament complet on per primera vegada es capacita el personal del centre de salut per una atenció adequada a aquest col·lectiu. En aquest sentit, tot el personal d'infermeria i d'administració ha rebut una formació específica per garantir un acompanyament correcte a través de l'aprenentatge sobre els diferents tipus de discapacitat visual greu, tècniques de guia per l'acompanyament de persones cegues i pautes també de comportament per facilitar la seva mobilitat, així com també la comunicació de moviments o la presència d'obstacles. Tot això amb l'objectiu clar de que les persones cegues o amb discapacitat visual se sentin segures i puguin moure's amb autonomia dins del centre. Sobre el tema en parlem amb la Maite Bajolea, que és una persona usuària afiliada a la ONCE i és usuària del CAP de Sardenya, que ha impulsat un projecte d'acompanyament a persones amb discapacitat visual, aquest concretament del que parlem. Maite, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro, hablamos de este proyecto, ¿no?, impulsado para acompañar a personas con discapacidad visual y tú eres una usuaria, ¿no?, afiliada a la ONCE.
Sí, exacto. Yo soy de este centro médico, de SCAP Sardenya.
Se ha convertido en el primer centro de atención primaria de toda Cataluña en establecer un programa como este. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, pues yo, al ser paciente de este centro, pues yo, claro, para nosotras con problemas de discapacidad visual, se nos hacía difícil desde que entramos en el centro, que no vemos el tótem donde tenemos que sacar el ticket, hasta que llegamos a la consulta, que nos llaman por una pantallita, que tampoco vemos el número de la pantallita. Entonces, bueno, pues desde ahí salió esta iniciativa y, bueno, se nos ha abierto una luz.
Claro,
literalmente.
Claro, imagino, ¿no?, que el día a día, si ya de por sí es complicado, ¿no?, si hablamos, claro, de transporte público, si hablamos de acceder a cualquier lugar público por la calle mismo, ¿no?, cualquier peligro, también, ¿no?, en los centros de salud y en los hospitales, CAPS y demás, pues allí también con más motivo, ¿no?
Correcto, exacto.
¿Cómo lo habéis vivido vosotras, tú en primera persona o los demás también que formáis este grupo?
¿En qué sentido me lo quieres decir? ¿Cómo lo hemos vivido?
¿Cómo estáis viviendo este nuevo proyecto, esta facilidad,
bien,
digamos,
fantástico,
esta adaptación?
He tenido la suerte de probarlo ya en varias ocasiones, porque he tenido que asistir al médico por ciertas cositas que tenía, y bueno, ha sido genial porque hay una persona que nos acompaña desde que entramos hasta que salimos súper bien. En todo momento nos sentimos muy muy apoyados.
¿En qué os ayuda? Por ejemplo, entras en el centro de atención primaria y ¿qué es lo que pasa? ¿Allí te espera una persona
sí,
que
claro,
se dedica especialmente a esto? ¿Cómo
sí,
va?
Exacto. Son personas ya que son, ya están asistentes allí en el centro, que ya están preparados para que nosotros tengamos todo el apoyo, personas discapacitadas o incluso personas mayores que tampoco ven el tótem, la máquina esta donde sacamos el ticket. Entonces, desde nosotros ya siempre se coge una cita un día antes, ellos ya lo saben, y a la hora prevista que ya tenemos que llegar, ya llegamos, y desde que llegamos ellos ya nos acompañan al tótem, sacamos él nos ayuda a sacar el ticket y ya directamente nos acompaña hasta la puerta del médico, y ahí ya él ya con un toc-toc llama a la puerta, y ya enseguida que el médico esté disponible, pues ya me hace pasar a mí, y ya me atiende el doctor, y ya seguidamente salgo, está la persona que me ha acompañado desde que entré, y ya me acompaña hasta la calle.
O sea, muy bien.
Perfecto.
Y esto imagino que os hace sentiros mucho más seguras, ¿no?, y que os podáis mover con autonomía dentro del centro sin ningún problema, ¿no? Eso también para vosotros, y imagino que es importantísimo.
Muy importante, muy importante. Más en lugares así que hay tanta gente y que te da miedo tropezar con alguien o yo qué sé, cualquier cosa.
¿Cómo es el día a día, Maite, aparte de esta ayuda, ¿no?, en este centro de Sardenya, el día a día en otros lugares? Tendría como mínimo, ¿no?, que existir algo así también en otros sitios públicos, ¿no?
Realmente tendría que existir en prácticamente
en
todas partes. Y lamentablemente esperemos que gracias a esta iniciativa que está haciendo la EAP Sardenya, que sea favorable y que haya más visibilidad para todos los centros, que lo intentemos hacer con todos los sitios que es. Lamentablemente hay muchos sitios, empezando por los hospitales grandes, que debería haber esta ayuda.
Mira, me comentaba una compañera que el otro día vio a un señor, ¿no?, también con una discapacidad visual, que se iba a subir al tren y que se coló justo por el agujero que hay entre el tren y el andén. Y es por esto, ¿no? Por la falta de ayuda, por la falta de facilidad en ese aspecto para estas personas. Y hablamos de que hoy en día tenemos 1000 avances en 1000 cosas diferentes y que parece mentira, ¿no? Que aún para las personas que tienen alguna discapacidad visual aún no se les haya facilitado ninguna ayuda, ¿no? En ese aspecto. No sé si compartes la misma opinión, si os habéis sentido así también en algún momento, pero a mí desde luego me impacta y me indigna a partes iguales, ¿no? Que aún no se haga nada en ese sentido, ¿no?
Por supuesto, lamentablemente, como tú bien dices, hay en muchas ocasiones que nos encontramos solos ante el peligro de que nos pueda pasar algo, de que nos podamos caer, no veamos el autobús que tiene que venir. Ah, ayer era ese autobús y como no lo he visto, nadie. Afortunadamente, gracias a Dios, hay mucha gente que te ayuda, pero siempre hay esa otra poca gente que no te ayuda, ¿no? Claro. Y tienes que buscarte la vida. Claro, así es.
Pues Maite, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Esperemos que este proyecto acompañe realmente a todos los de la ONCE, ¿no? A todos estos pacientes de LEAP Sardeña y que ojalá pues en un futuro próximo se empiece también a implementar en otros lugares, como comentábamos. Muchas gracias, que vaya muy bien y muy amable por hablar con nosotros de este tema.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros y gracias a la ONCE, que es una gran familia y que nos ayuda a todas las personas con discapacidad. Uh-huh. Gracias.
Gracias.
A vosotros, hasta luego.
L'empadronament d'ocupes està dividint els ajuntaments fins al punt de que ja arriba als tribunals. Diversos ajuntaments catalans estan sota pressió per la seva negativa o les traves administratives a empadronar persones que viuen en habitatges ocupats. Tot i que la normativa estatal és clara i obliga a inscriure al padró totes les persones que resideixin habitualment en un municipi, sense tenir en compte el títol jurídic de l'habitatge, municipis com per exemple Martorell o Lleida ja han estat denunciats per entitats socials per dificultar aquest dret. A Martorell, l'exalcalde Xavier Fonollosa, de Junts per Catalunya, defensa que no es poden donar drets a qui comet un delicte i només empadrona a qui pot acreditar tinença legal de l'habitatge o autorització expressa del propietari. 6 veïns han portat el cas als jutjats contenciosos amb el suport de la plataforma d'afectades per la hipoteca per vulneració de drets fonamentals. Fonollosa, també jurista, assegura que només acatarà l'empadronament si ho dicta un jutge. A Lleida, governada pel socialista Fèlix Larrosa, el consistori va aprovar inicialment un reglament que condicionava l'empadronament a una audiència prèvia amb el propietari. Després d'una denúncia impulsada per la CUP i Esquerra, es va modificar el text, tot i que encara es manté aquest tràmit com a part del procediment. El consistori defensa que actua amb garanties i que el padró s'atorga si es comprova la residència efectiva mitjançant serveis socials o altres vies legals. Però el debat no és nou. De fet, l'any 2022, un jutge va anul·lar una mesura similar a Premià de Mar i va dictaminar que el padró és un dret universal que només requereix demostrar residència habitual, fins i tot si es viu en condicions precàries o en habitatges ocupats. Segons un informe de les entitats catalanes d'acció social, almenys 9 municipis catalans, entre els quals es troben Barcelona, l'Hospitalet, Tremp o Balaguer, posen obstacles a l'empadronament de persones sense títol habilitant, tot i declarar públicament que compleixen la llei. Davant d'aquesta realitat, la xarxa d'entitats del padró ha demanat al Parlament una resolució que garanteixi de manera efectiva el dret a ser empadronat i Esquerra Republicana ja ha proposat multes pels consistoris que incompleixin la normativa. Sobre el tema, per parlar d'això, tenim l'advocada que impulsa les demandes, l'Esther Sancho. Esther, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu impulses les demandes. Com veus la situació actual?
Bé, es pot dir que, diguem que estem barrejant coses, no? A nivell ajuntaments, entenem que una cosa és el que és la conformitat a dret, el que és seguir l'ordenament jurídic, i a més fer-ho amb una perspectiva de compliment de lo que són els drets fonamentals de les persones, per tant, per un doble motiu, no? Perquè la llei així ho exigeix, però també perquè és la manera única de garantir doncs, aquests drets, no? Aquesta efectivitat de drets, i deia que això es barreja amb qüestions que realment són alienes al padró, no? Que són qüestions de propietat, qüestions d'ocupació, qüestions de salubritat. Hi ha molts altres temes que entenem que són problemàtiques, que s'han d'abordar des de diferents àmbits, socials, econòmics, etc., però que no és el padró el lloc on solucionar aquests problemes. I, per tant, tot ús que es passi del padró per aconseguir una finalitat més enllà del registre administratiu que és, doncs porta lloc, entenem, a unes disfuncions i unes problemàtiques que al final creiem que acaben generant més problemes que no pas solucions.
Uh-huh. I per què és tan important, per posar en context, per què és tan important el padró per les persones que ocupen habitatges?
Bé, no és que sigui important per les persones que ocupen, és important per a tots els veïns d'un municipi. El padró és allò que et fa adquirir la condició de veí. Per exemple, al nivell del veí de Lleida, qui és veí de Lleida? Doncs la persona que està empadronada en un domicili a Lleida. Per tant, a través d'això adquirim una sèrie de drets. És el que en diem un metadret, perquè és una porta d'accés a drets. El dret a votar les eleccions municipals, el dret a l'educació, a la sanitat, és a dir, porta associat tota una mena d'exercici de drets per la pròpia condició de veí o veïna i, per tant, és un dret de primer ordre. Per tant, totes les persones que viuen a Lleida, per ells és molt important estar empadronat. Mm-hmm. No cal dir que en el cas de persones que, a més, tenen un factor com pot ser tenir una nacionalitat diferent al lloc de residència, és prioritari doncs, també aquest empadronament, o en cas de persones discapacitades perquè tenen més barreres i, per tant, necessiten estar empadronades per accedir a una cartera bàsica de serveis. Per tant, en funció també de la situació personal o familiar, aquesta importància pot ser més gran a la pràctica, però que per tots nosaltres és important estar empadronat. Aleshores, anant a les persones que no tenen títol sobre l'habitatge. Amb això també s'ha de puntualitzar que tornem a lo mateix, no? S'intenta com matar, no? Ocells a canonades, afrontar o intentar dir que s'afronte la problemàtica de l'ocupació quan en realitat el que es restringeix a l'hora de no deixar empadronar una sèrie de persones no és tant el cas concret de l'ocupació que també, però pensem que afecta a totes aquelles persones que no tenen o una escriptura en propietat o un contracte de lloguer. I això és un ventall molt ampli de casuístiques perquè hi ha persones o famílies que poden estar abonant una renda de lloguer a un propietari que no els hi vol formalitzar contracte, per exemple, perquè a lo millor no estan les condicions de salubritat o d'habitabilitat o el que sigui aquell edifici, o perquè hi ha sobreocupació, o perquè estàs llogant una habitació i, per tant, tu no tens accés al contracte, tu estàs pagant amb un subarrendatari, o hi ha persones que abonen una renda amb un lloguer però no els hi, expressament se'ls hi prohibeix fer un alta padronal, pel que sigui, persones que han estat en un immoble que era seu i l'han perdut per un procediment d'execució, però ja s'hi han quedat, han romangut, per tant, segueixen estant allí i no tenen aquest accés al padró si hi ha noves persones que, o familiars, no?, que estan en aquell edifici, per no parlar de les víctimes de màfies organitzades, que també hi són, que cobren un lloguer per accedir a un immoble que potser és propietat d'un banc, però no deixa de ser tota una casuística molt àmplia de persones que no poden presentar un contracte de lloguer o d'escriptura, però no per això se'ls ha de negar l'empadronament, perquè la llei i el reglament, les instruccions de l'INE són molt clares, que el reglament o el cens padronal és un registre que ha de reflectir la realitat de la gent que viu en un municipi. No és el registre de la propietat, no és el registre d'un altre tipus de problemàtica, és un registre simplement que reflecteix la realitat de qui viu a la ciutat. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, el fet de restringir o voler restringir a les persones que estan en situació d'ocupació, en realitat s'estan portant per endavant tot un munt de persones i famílies en moltes variades situacions.
Uh-huh. I què és el que ha passat a Martorell o a Lleida, per exemple?
Són casos diferents. Per exemple, el cas de Lleida Com sabeu, fins a l'any 2020 teníem uns protocols, no?, que tenien algunes deficiències, i l'any 2020, amb un acord de ple del 30 d'octubre de 2020, s'aprova el posar, diguem, amb un protocol, no?, reglamentar més clarament aquesta no limitació, no?, en l'accés, aquestes garanties d'accés al registre, amb una sèrie d'aspectes, sobretot el fet de no exigir títols jurídics que la normativa padronal no està exigint, perquè la normativa deixa empadronar a les persones que estan pagant el rebut de la llum i el gas, per exemple, això és prova d'estar habitant, o perquè serveis socials coneix que aquella persona està vivint, o perquè la policia local fa una comprovació. És a dir, hi ha altres maneres alternatives, el que se'n diu la via extraordinària per accedir al padró, que no són només el dels contractes, i a Lleida, a partir doncs, d'aquell acord de ple d'octubre del 2020, tothom hi ha una majoria en el ple en aquell moment que es posa d'acord en doncs, garantir aquest accés, no?, i no fer servir el padró per intervenir en polítiques d'habitatge. Això és un altre tema que va per un altre costat. Quan hi ha aquest acord, l'any 2021 es fa un decret per part del llavors alcalde, senyor Puello, que recull doncs, aquest mandat del ple de garantir drets, i per tant es fa un protocol que és garantista. El que succeeix és que quan hi ha canvi de govern, quan hi ha canvi d'alcaldia, doncs una de les primeres resolucions que es dicten és una que tira enrere doncs, aquest protocol garantista, i s'introdueix que quan una persona demana l'alta padronal se faci un tràmit d'audiència a la propietat d'aquell immoble, un tràmit que la llei no contemple, un tràmit que està vulnerant els drets, diguem, del procediment administratiu, i per aquest motiu, doncs, tant Esquerra Republicana com la CUP impugnen doncs, aquest canvi en el protocol, que entenem que infringeix drets dels administrats, i això ara mateix està al jutjat contenciós de Lleida i està encara en tràmit de resoldre's. Paral·lelament, hi ha una plataforma que s'origina, no?, al voltant de tota aquesta problemàtica, que és Padró Drets per Viure, Lleida Sense Barreres, que reuneix, crec que vora, unes 30 entitats de tota mena, des d'Òmnium Cultural fins a entitats de persones migrades, passant per partits, sindicats, ateneus, és a dir, una àmplia varietat, no?, de la societat civil lleidatana, que entén que el fet de tenir veïns i veïnes als nostres barris que no estan degudament registrats només pot ocasionar problemes, i per tant es fa aquest crit d'atenció, i en el decurs d'aquesta plataforma doncs, també es dona suport amb aquesta acció judicial, que per tant el que busca al final és garanties de drets. Això és pel que fa l'acció legal que hi ha posada a Lleida. Martorell és un cas molt diferent, perquè allí són les pròpies persones afectades, les persones a qui no se'ls ha permès empadronar, qui s'han unit en una acció col·lectiva al jutjat on demanen que es compleixi la llei. Per tant, a més, el silenci administratiu és positiu en el cas de l'empadronament. Quan una persona demana empadronar-se, al cap de 3 mesos, si no s'ha resolt de forma desestimatòria aquella sol·licitud per escrit i de forma justificada, la llei et diu que quedes empadronat. Malgrat això, aquestes persones, en el cas de Martorell, afecta moltíssimes famílies, no se'ls expedeix el volant d'empadronament, no se'ls fa l'alta padronal. I, per exemple, en el cas que portem allà, doncs es tracta d'una senyora, la Rosa, que és gran, que té una discapacitat, que per ser espanyola, perquè també es diu, no?, que això a les persones migrades, no, això afecta a tothom per igual. I aquesta persona, per exemple, té nacionalitat espanyola i té aquest problema, i com a discapacitada doncs estan vulnerant els seus drets de forma flagrant.
I com s'ha pronunciat la justícia fins ara? Què és el que s'ha dit?
Sí, hi ha, de moment, tenim alguns precedents. Tenim, per exemple, el jutjat de contenciós número 17 de Barcelona, en el cas de Premià de Mar, que va anul·lar un protocol molt similar, en aquest cas, el que estem discutint a Lleida, no? Un protocol que intentava impedir l'empadronament en casos de no tenir títol jurídic. I ell ja es va dir que això era incomplir la llei, que l'Ajuntament no podia fer això. Per tant, tenim un precedent, per exemple, a Barcelona. Tenim sentències de tribunals superiors amb situacions que poden assimilar-se, encara que no siguin directament, no?, la mateixa qüestió, però en el cas dels menors de Ceuta, en el seu dia l'Audiència Nacional va fallar a favor doncs, de garantir el dret d'empadronament perquè se va dir que el padró no era un instrument per controlar, doncs, en aquell cas, la qüestió d'estrangeria, que és una altra temàtica, però que també en alguns ajuntaments, no, en lloc de per intervenir en qüestions d'habitatge, s'ha fet per intervenir en qüestions d'estrangeria, i també se va dir molt clarament doncs, en aquell moment pel jutjat que això no podia fer-se, i també ja doncs, el Tribunal Administratiu de Navarra, per exemple, ha fallat doncs, molt clarament que el títol jurídic no és exigible per tenir lloc al padró, sinó que es pot fer per altres vies. Per tant, també tenim doncs, tribunals administratius que ho han dit. Tribunal Superior de Justícia de València, per exemple, el 2023, doncs, es va dir que l'Ajuntament no era aquí per, a través del padró, jutjar qüestions de propietat o d'arrendaments urbans, sinó que això ho havien de fer els jutjats i, per tant, que el que pertocava a l'Ajuntament era simplement empadronar, o el Tribunal Suprem, l'any 2022, doncs, quan falla amb aquesta qüestió de Ceuta, quan puja, no?, fins al Tribunal Suprem i corrobora que el padró no té com a finalitat doncs, altres, diferents, a simplement reflectir quina és la realitat de la residència.
Doncs Esther Sancho, advocada que impulsa aquestes demandes, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per fer-nos aquesta radiografia de com està la situació en aquests moments. Gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I continuem d'aquí no res per parlar del sector del cava i de com els ha afectat i afecta la situació actual amb els aranzels.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba fiesta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia, apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem de la temporada del cava, del sector, i també de com els hi està afectant i els afecta la situació actual que hi ha amb els aranzels. Després de mesos d'incertesa, el sector del cava ha assumit amb resignació que per vendre els seus productes als Estats Units haurà d'afrontar un 15% d'aranzels. Des de la patronal AECAVA, l'Associació d'Elaboradors de Cava, reconeixen que mai van confiar en un gravamen reduït del 2,5% i que ara toca adaptar-se al nou escenari. El sector recorda que el gravamen també afectarà els seus competidors i que això ho han d'aprofitar, per exemple, per intentar guanyar mercat francès, que és més car. Sobre el tema, perquè ens expliqui com està la situació i com ha anat també aquests mesos enrere el fet d'aquest augment del 15% d'aranzels, en parlem amb el senyor Joaquim Tossas, que és president d'AECAVA i CEO també de Sumar Roca. Senyor Joaquim Tossas, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'aquest 15% d'aranzels a la temporada del cava després d'un estiu, imagino, intens per tots vosaltres, no?
Efectivament. Bé, no és que ens resignem a continuar treballant per aconseguir millores en les condicions arancelàries, a curt o mig termini. El que sí que hem de començar és a adaptar-nos i treballar ja amb aquestes noves regles del joc, no?
Clar.
Per tant, no és per una resignació, sinó que és senzillament posar fil a l'agulla i entendre que ara hi ha unes regles del joc algo diferents, que ens hi hem d'adaptar i hi hem de treballar en conseqüència.
I com està sent aquest procés?
Bé, la veritat és que ha sigut un procés molt, molt, diguem-ne, caòtic i intens, bàsicament perquè l'administració Trump no només ha posat un arancel, sinó el que ha posat sobre la taula és una inseguretat jurídica i una manca de determinació molt gran. Per tant, des del mes de març, que hem estat sentint notícies que canviaven dia rere dia, doncs no teníem cap seguretat que això tanqués amb un 15, amb un 10, amb un 25, amb un 200, no? Que em va arribar inclús a dir-se en cert moment. Per tant, en certa manera, nosaltres des del CAVA ja fa molt de temps que preveiem una situació potencialment negativa en aquest sentit, i per tant ja fa temps que ja estem treballant, no?
Mm-hmm. Com ha anat l'estiu amb la temporada del CAVA, aquest començament de setembre? Com encareu tot això i com heu passat aquests mesos de calor amb la situació en la que estàveu?
Bueno, la veritat és que són moltes preguntes que tenen poca relació amb unes d'elles, no? És a dir, per exemple, comentes el tema aquestes setmanes de calor, que ha afectat és precisament que la collita ha sigut, diguem-ne, molt intensa des d'un punt de vista d'haver-la d'accelerar molt.
Clar.
Doncs perquè el raïm estava madurant d'una manera molt ràpida i, per tant, tot i que és una anyada, diguem-ne, ja ho veurem, però crec que és extraordinari des d'un punt de vista qualitatiu, sí que és veritat que ens ha posat amb challenge, doncs, ens ha fet afrontar una situació que no havíem viscut fins ara, que és una collita extremadament ràpida i extremadament intensa, no? Però bona, diguem-ne, clarament millor que després d'aquests 3 anys de sequera que havíem tingut, i per tant sembla que pot haver-hi una certa recuperació.
Mm-hmm.
Des d'un punt de vista comercial, doncs aquests mesos han sigut clarament caòtics. No només per el que seria el mercat nord-americà, per ser, no? Perquè quan hi ha aquestes notícies, a vegades hi ha anticipacions de comandes, retrasos de comandes, per tant, són unes dents de serra realment molt inestables. Hem de veure a mig termini com acabarà impactant, tot i que nosaltres tenim aquesta previsió de que pugui impactar sobre un 10% en negatiu a les ventes fetes als Estats Units durant el període d'un any, no? I després ja, doncs, des d'allà, doncs, intentar recuperar. Però aquesta inestabilitat també aplica a la resta del món. Aquesta, diguem-ne, guerra comercial que ha obert l'administració Trump l'ha obert contra molts mercats, i per tant aquesta crisi de confiança local en molts altres mercats també existeix.
Mm.
I per tant també s'han vist afectats, diguem-ne, el que són les transaccions internacionals en general, no només les dels Estats Units.
Clar. Parleu també des del sector, no?, que també, clar, afectarà els seus competidors i que això ho heu d'aprofitar, no?
Això pot ser una de les oportunitats, efectivament. Jo crec que hi ha dues grans oportunitats derivades d'aquest problema, no?, dels presos de decisions, sobretot de la manera en la presa de decisions de l'administració Trump. La primera és que ens obliga, sí o sí, a obrir mires a altres mercats i, per tant, a diversificar molt més i molt millor. I això, diguem-ne, sempre és bo i sempre és sa, per una banda. I per l'altra, és cert que, per una banda, des d'un punt de vista, o sigui, malauradament, el nostre preu mig és algú més baix que altres productes de referència de la Unió Europea, com pugui ser xampanya, per exemple, però això és cert que aplicant el mateix increment, doncs amb ells els hi pujarà en termes absoluts bastant més el producte, oi? I per tant, aquí ens pot fer algú més competitiu respecte a les importacions d'Europa. Si bé és cert que Estats Units importa de tot el món i també té producció pròpia, per tant, respecte a la resta del món, que té tasses arancelàries fora de la Unió Europea més baixes, com Austràlia o Xile, o la seva producció interna, doncs perdem competitivitat, exacte.
Mm-hmm.
Però, bueno, hem de poder-ho aprofitar o mirar, diguem-ne, les poques virtuts o oportunitats que puguin haver-hi i aprofitar-les. Sí.
Exacte. No queda un altre que ser positius, no?, i mirar cap endavant amb una bona visió per atraure-ho, no?, això. Moltíssimes gràcies, senyor Joaquim Tossas, president de ICAVA i CEO de Sumarroca. Esperem que així sigui, que tingueu sort i que afecti el menys possible i que aquest positivisme, doncs, acabi sent real. Gràcies per parlar amb nosaltres i per actualitzar-nos una mica com ha estat aquests últims mesos en el sector.
Repassarem amb aquesta línia. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Dos estudis han obert una nova variable associada amb la nutrició i amb la forma com el nostre cos absorbeix i metabolitza els aliments. Ja no només és important pensar en la qualitat dels aliments que consumim i en la quantitat que mengem, sinó que també cal preguntar-nos quan ho fem, a quina hora del dia. Ho ha portat a terme un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona i ens ho explicarà ara la investigadora Camille Lassalle. Camille, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Al final, este estudio lo que dice es que, aparte de la importancia de lo que comemos y de la cantidad de lo que comemos, también es muy importante la hora del día en la que lo hacemos, ¿no? Y cómo repercute esto en nuestra salud, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Eso es este nuevo campo de investigación que llamamos la crononutrición y realmente es importante añadir esta componente cuando evaluamos si comemos bien o mal. Tomar en cuenta no solo la calidad de los alimentos, la cantidad de energía que absorbemos, pero también cuándo comemos. Y nosotros hemos hecho un estudio en una población de adultos en Cataluña para intentar determinar sus hábitos crononutricionales para ver a qué hora más o menos comían, desayunaban, etcétera, y queríamos ver el vínculo con el peso corporal.
Has dicho que se llama crononutrición, ¿no?
Sí.
Y todo esto es importante para saber no solo la relación con el peso corporal, ¿no? Al final con la parte física de cada uno, sino también a nivel de salud, ¿no?
Exactamente. Si te resumo brevemente nuestro estudio, nos interesamos en este caso al peso corporal y lo que observamos es que la gente que tenían un ayuno nocturno más largo, es decir, de 11, 12 horas, tenían un índice de masa corporal menor, es decir, un peso corporal menor, pero también que las personas que desayunaban más tarde o incluso que se saltaban el desayuno tenían un índice corporal mayor. Entonces, si tendría que combinar esta información en entender que es importante dejar descansar nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo durante la noche un tiempo suficiente para que se recupere a nivel de salud y también puede tener beneficios sobre el peso corporal, pero también que la hora más idónea para ayunar, digamos, es teniendo una cena más temprana y pero no saltarse necesariamente el desayuno. Y eso sabemos que es una estrategia que mucha gente tiende a hacer para intentar ayunar más tiempo, pero los estudios, no solo el nuestro, apuntan a que es importante comer, digamos que lo que comemos durante las primeras horas del día es cuando nuestro cuerpo es más eficiente para absorber, para procesar los nutrientes, particularmente la glucosa, con todo el sistema de la insulina. Y lo que se llaman los ritmos circadianos, uh-huh. Es decir, que en nuestro cuerpo hay funciones que van variando a lo largo del día y que se repiten cada día, cada 24 horas. Por ejemplo, la temperatura corporal va subiendo o bajando, hay hormonas, hay muchos mecanismos en nuestro cuerpo que van oscilando a lo largo del día y uno de ellos es justamente este procesamiento de los alimentos.
Por lo tanto, las comidas, por ejemplo, que hacemos, tanto el desayuno como después la comida normal, ¿no?, que hacemos al mediodía, serían más importantes que no después la merienda o la cena, que tendrían que ser más ligeras, ¿no? En este caso, desayunar por la mañana podemos decir que también ayuda a que estemos un poco más saciados, ¿no?, después durante el día, ¿verdad?
Exactamente, lo has resumido todo perfectamente, que cuanto más ligera y más temprana la merienda y la cena, mejor, que es importante intentar dejar unas 2 o 3 horas entre la última ingesta, es decir, la cena, por ejemplo, y la hora de ir a dormir, porque también tiene consecuencias no solo sobre la digestión, sobre cómo procesamos los alimentos, pero también sobre la calidad del sueño y lo que comentabas de la del desayuno es el momento, o sea, la mañana y el mediodía es cuando más apto nuestro cuerpo está para procesar bien los alimentos, porque somos lo que se llaman animales diurnos, que estamos hechos para funcionar mejor durante el día, y es cuando todo nuestro mecanismo y metabolismo es más activo, es durante el día.
Uh-huh. De hecho, consumir, bueno, en el estudio, ¿no?, indica que consumir cerca de un 45% de la ingesta calórica diaria después de las 5 de la tarde no es recomendable, ¿no? ¿Qué pasa a partir de las 5 de la tarde para que esto pues no funcione de la mejor manera que en las otras horas?
Este es otro estudio que se ha hecho, si no estoy equivocada, en Estados Unidos. Sabemos que a nivel cultural en Estados Unidos se suele cenar más temprano que en España, y se suele usar este primer punto de corte de las 5 de la tarde para empezar. Es cuando ya, si estamos en invierno, pues cuando ya empieza a anochecer posiblemente, y cuando las señales de luz transmiten a nuestro cuerpo que ya puede empezar esta fase más de descanso con el aumento de la hormona del sueño, que es la melatonina. En cambio, la hormona que nos activa, que es el cortisol, es cuando más bajo está. Y sabemos que melatonina y insulina, que es esta hormona de procesar la glucosa, van un poco a contrapié, y cuando sube la melatonina puede impedir la eficiencia de la insulina. Por eso, bueno, no hay que tomarlo a pie de la letra lo de las 5 de la tarde, que uh-huh. empieza todo a ir de capa caída a las 5 de la tarde, pero es una buena forma de pensar que es cuando ya empieza a hacerse más oscuro, por ejemplo.
Claro, hay que guiarnos, ¿no?, con la luz solar, ¿no? Cuando empieza a irse es cuando también tenemos nosotros, ¿no?, que controlar un poquito más la comida que hacemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que trabajan de noche?
Sí, esto es un tema aparte que es muy, muy importante, porque se estima que en el mundo 20% de la población activa trabaja en algún tipo de trabajo de turno o de tarde o de noche, y particularmente para los turnos de noche es pone a prueba todo nuestro ritmo circadiano, porque vamos totalmente al revés de lo que el cuerpo nos pide. Entonces, pues hay estrategias a nivel de luz, de exposición a la luz, que sea lo menos azul posible durante la noche, pero si uno está trabajando en el hospital, pues es complicado, porque prevale más la seguridad de todo el mundo, del paciente, del trabajador, y necesitamos una luz adecuada. Pero a nivel de recomendaciones de cómo y cuándo se tiene que comer cuando se trabaja de noche, no hay unas recomendaciones muy fijas y muy claras. Está claro que estar despierto durante la noche puede despertar señales de hambre más a menudo, y podemos tender a querer comer más comida rápida, fácil de conseguir, que tiene mucho azúcar o mucha grasa, unas patatillas, unos snacks así que se pueden encontrar fácilmente en el lugar del trabajo. Y ahí sí que podemos, ya el primer paso es intentar actuar sobre la calidad de la comida que se puede encontrar en el lugar de trabajo, que se pueda encontrar fruta, verdura fresca, algún tipo de comida. Pero lo que se sigue recomendando que lo máximo posible se coma más durante las horas del día, durante las horas de luz, e intentar seguir los mismos patrones de comida que se tendría trabajando de día, aunque sabemos que es difícil porque puede ir solapando con las horas de recuperación de sueño.
Claro.
Entonces, es más fácil de decir que de hacer.
Claro. Sí, es complicado, al final es gestionarlo, ¿no?, y organizarlo de algún modo, pero es complicado, ¿no?, porque vas un poco al revés del mundo, entonces es difícil de compaginar. danos un poco de ideas, por ejemplo, ¿no?, de cómo tendría que ser la cena, ¿no? Porque a veces pasa, a mí, por ejemplo, a veces me pasa, ¿no?, que estás trabajando todo el día y después llegas a casa y te apetece, pues, estar tranquila, ¿no?, acurrucarte un poco en el sofá y tiendes, pues, a abrir la nevera y a empezar a coger cosas, ¿no?, que quizás no deberías. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para no saltarnos todo esto que dices y a la vez tampoco amargarnos mucho a nosotros mismos?
Es cierto que si conseguimos enfocar una buena calidad y cantidad de comida con suficiente proteína, que sea de origen vegetal o animal, particularmente con pescado o carne blanca, pues, o incluso productos lácteos. Si conseguimos hacer esto durante el desayuno y el almuerzo, primero de todo podemos llegar al final del día con menos hambre, porque si es lo que comentabas al principio, ¿no?, que regula también el hambre, y si lo hacemos pronto durante el día, vamos moderando un poco más nuestra ingesta. Lo que pasa es que si durante el día no has tenido tiempo de cocinar el día anterior y tener tu comida equilibrada, puedes, si no tienes mucho tiempo, ir corriendo y comer un almuerzo así no suficiente, llegas al final del día con mucha hambre, y ahí es un poco difícil controlarse, pero intentar calmar el hambre con unos frutos secos de buena calidad que tienen unas grasas saludables y también proteína, y esto puede ayudar a saciar, y a nivel del contenido de la cena, para que sea un poco más ligera, pues, por ejemplo, una crema de verduras y pan integral con un poco de queso, esto puede ser una cena perfectamente equilibrada. Y eso, si has conseguido cambiar un poco los hábitos y desayunar un poco fuerte, pero siempre con suficiente fruta, verdura, fibra y también proteína, incluso legumbres, ahí puede ayudar a llegar al fin del día sin querer abrir la nevera y coger de todo.
Claro. Y la importancia, sobre todo, ¿no?, para ir ya terminando, Camil, de dormir bien, ¿no? Porque dormir poco y encima también mal es malo, ¿no? Y puede incluso afectar a todo esto de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, puede afectar tanto las señales de hambre, algunas hormonas del hambre que pueden estar alteradas cuando no dormimos suficiente. Realmente, cuando no dormimos suficiente, muchas cosas no van a ir tan bien, porque es el momento de reparación de muchas funciones corporales, es el momento que el cerebro toma para descansar, para ir desarrollando, pues, memoria, etcétera. Entonces nos afecta al humor, nos afecta a la memoria si no dormimos suficiente, pero también nos afecta a nuestra sensación de hambre, y además incluso alguna forma de metabolizar los nutrientes puede estar afectada cuando no dormimos suficiente.
Claro. Pues, Camil, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Nos apuntamos todo esto que nos has contado, ¿no?, para empezar ya a hacerlo, que la teoría es muy fácil y la práctica se complica un poco más, pero seguro que a la hora de hacerlo nos acordaremos de esta charla. Y entonces nos apuntaremos todo lo que tenemos que ir haciendo a lo largo del día. Muchas gracias y también, pues, todo el mundo atento, ¿no?, a este estudio, que al final no solo la parte física, sino también la parte de salud hay que vigilarla. Gracias, Camil.
Muchísimas gracias a vosotros.
I ara parlem d'una botiga de crema cremada en format takeaway que ha obert fa poc més d'un mes a Barcelona, que fa crema cremada, com dèiem, per emportar. Li han posat el nom de Sucre Cremat i és un desafiament en el born més turístic de la ciutat, i ho fan per tal de reivindicar unes postres tan nostres. Amb racions a 5 euros, les individuals posen el focus en la crema cremada, amb la crema catalana, i prediquen els seus beneficis com a perfecte dolç per portar i també per menjar. Tots els productes utilitzats per la crema de la casa són de proximitat I a més tenen el detall de cremar el sucre davant teu, un gest que ja s'ha convertit en un ritual per tothom qui entra a la botiga. En parlem sobre el tema amb la seva propietària, que és la Sofia. Sofia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta botiga, d'aquest local que heu creat, no? Sucre cremat. I és un local, podem dir, com a homenatge a la crema catalana tan coneguda a Catalunya, no?
Sí, correcte. La veritat és que per nosaltres fer aquesta botiga per vendre crema catalana no ha sigut només per vendre postres. Això que has dit és cultura, és un símbol icònic de la cultura catalana. Uh-huh. És algo que volíem que la gent que vingui a la ciutat poguessi tastar i experimentar la cultura catalana com és.
A més, Sofia, muntes aquest local, no? Aquest negoci, sent de fora de Catalunya. No ets catalana, vens de fora i vas pensar que seria una bona idea, no?, començar amb aquesta iniciativa. Explica'ns una mica com va ser la història d'obrir aquest local i d'on ets tu i com et va venir aquestes ganes de crear això.
Sí, és veritat que sóc de fora, però visc a Barcelona des del 2008.
Ah, vaig venir ja fa molt de temps.
Vaig venir a estudiar el 2008 i vaig conèixer el meu marit, que és brasiler. I després, el 2010, vam anar a Brasil uns anys per la crisi i hem tornat al 2016. Uh-huh. Per quedar aquí i fer família, perquè la veritat és que ens hem enamorat de Catalunya, de la cultura catalana, i volíem fer base aquí i mm-hmm. tenir família i tot això. I portem molts anys treballant al món de la restauració, perquè el meu marit és soci d'un grup de restauració. Mm. I parlàvem que jo volia tenir un negoci propi, perquè jo treballo amb ells al departament de màrqueting i volia tenir el meu propi negoci. I ens vam inspirar una mica amb els pastells de Belén de Lisboa, perquè són botigues on es venen aquestes postres típics de Portugal, i vam dir que aquí a Barcelona no hi ha res on es ven algo tan típic, no? I vam dir que seria algo típic, i l'única cosa que ens va venir al cap ha sigut la crema catalana, perquè no hi ha, com he dit abans, no hi ha nada més representatiu de la cultura catalana com la crema catalana, mm. perquè representa història, emoció, tots els catalans que parlen de crema catalana parlen amb carinyo, no sé, estimen, no? I tenen aquesta emoció d'història de família, de raels, de tot, no?
A més, Sofia, tu ets de Portugal, no? En quin moment vau provar, tant tu com el teu marit, la crema catalana per primera vegada?
Uf, no em recordo. Segurament quan vaig venir el 2008 ja ho he tastat. Alguna masia, a fer calçots o alguna cosa així.
I com la feu, la crema catalana? La feu vosaltres? Perquè,
sí, vosaltres,
perquè per exemple, la cremeu, no?, quan la gent va a comprar-la, però prèviament la prepareu també vosaltres, oi?
Sí, correcte. Jo vaig desenvolupar aquesta receta i vaig provar molts tipus de combinacions, d'ingredients, de quantitat, de tot, i vaig fer una receta molt meva, perquè vaig reduir el sucre al màxim possible perquè la gent tingui les ganes de menjar tot, no? Perquè molta gent m'ha dit abans, a mi m'agrada la crema catalana, però és molt dolça. Jo no menjo la capa a dalt perquè és tot molt dolç. I jo deia, però això no és el que... Jo vull que la gent que mengi la crema catalana, que vull menjar tot. I per menjar-ho amb ganes, vaig fer aquesta receta amb menys sucre a la crema.
Mm-hmm.
De fet, tenim menys de 20 grams per cent, que és considerat saludable, per dir. I no sé què més tenia.
I té tòpings, no? També, o sigui, se li pot posar tòpings, ja sigui de, sí, de gerds, de pistatxo, de galeta lotus, o sigui, també es pot combinar i afegir el que la persona que vagi a comprar-la vulgui, no?
Sí, correcte. Vam posar els tòpings perquè per donar-li un algo més modern, que comparant també com hi ha a Milán els tiramissús que pots afegir tòpings, sí, ens vam inspirar una mica en aquestes empreses. Mm-hmm. Perquè és una mica la demanda que hi ha ara de la gent jove.
Mm-hmm. Molt bé.
I molt internacional.
Bé. No sé si ja heu ampliat la família, Sofia, però sí o no? És el cas,
sí,
o no?
Tenim, sí, tenim un fill, sí, sí.
I ja l'ha provat, també?
Sí, cada dia.
I ha agradat.
Cada dia.
Molt bé. Perfecte. Digue'm.
També, no sé si... Perquè també un altre punt interessant, sí, és a dir que el meu marit és de Brasil, però va venir a Barcelona perquè té raels catalanes. El seu avi i la seva besàvia eren catalans i vivien al Born. No? Doncs té com aquesta...
Els, no, té arrels. Arrels, sí, arrels d'aquí. I com és que heu decidit aquesta zona per posar el local? Al Born.
Perquè el restaurant que tenim és al Born, també.
També,
i,
no?
I doncs, sí, coneixem molt bé el barri, el públic, com es mou, les temporades, tenim ja també relacions amb el comerç del Born, tot això.
Molt bé.
Estem a casa, no?
Exacte. Doncs, Sofia, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per presentar-nos aquesta crema catalana i que us vagi molt bé.
Gràcies a tu i esperem que tots puguin venir a la nostra botiga.
I tant. Gràcies.
Gràcies.
I com ha estat el turisme d'enguany? Doncs ja us avanço que aquest estiu ha patit un canvi important. El turista del 2025 s'ha caracteritzat per ser més estalviador.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate que vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones. Si queréis nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traigáis nada, ¿eh? He pasado ya por el Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 00, que menudo verano llevamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web ya.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El turista d'aquest any, a l'estiu, s'ha caracteritzat per ser més estalviador. Un canvi que s'ha notat a Barcelona i sobretot l'ha notat el sector del turisme. En parlem sobre el tema i ens preguntem doncs, precisament això, com ha anat canviant la tendència en aquests últims anys. I ara parlem de que el sector turístic va tancar el mes d'agost amb satisfacció, però va constatar que cada cop es gasta menys. Després dels anys d'alegria posteriors a la pandèmia, en què se sortia i es gastava molt, els hostalers i restauradors noten una moderació en el consum. Tot i que hi ha xifres rècord de turistes, les pernoctacions van a la baixa i les estades són cada cop més curtes. Per exemple, l'experiència d'anar a un bon restaurant o a comprar s'ha deixat de fer. Tot i això, el sector defensa que la temporada alta s'allarga cada vegada més i aposta per fer l'ocupació més constant durant l'any. Per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres la directora de Barcelona Oberta, l'Elvira García. Elvira, molt bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per demanar-nos opinió.
Igualment, gràcies a vosaltres per atendre'ns. Clar, parlem d'aquest turisme, no?, que és constant, però que alhora gasta menys, no?
Sí, aquest any, bueno, hi ha hagut una diferència en el que fa la procedència dels visitants a la ciutat de Barcelona. Hem trobat a faltar el client nord-americà que feia despesa en el sector luxe, en el sector moda, en el restauració també, i també hem trobat a faltar algun format, algun visitant europeu, sobretot els alemanys i els britànics, i això ha fet que en algunes zones de la ciutat s'hagi notat aquest descens de la despesa turística.
I les estades, que són més curtes, més o menys, de quants dies parlem? De que s'estan aquí els turistes a Barcelona?
Bueno, aquesta dada és més del gremi d'hotels. Nosaltres tenim més informació pel que fa a la despesa, el que fa la despesa del comerç i el comportament del client un cop aquí, però no controlem tant l'estada.
Com és el comportament, doncs?
Doncs, bueno, el que venim observant, que l'any passat ja va començar amb aquesta tònica i voldríem, bueno, estem una miqueta atents per saber si és una tendència que es consolida. Vam veure que el tipus de visitant que venia, sobretot en el mes d'agost, juliol potser va anar una miqueta millor i agost no tant, és un tipus de turista que mira molt on fa la despesa. Per dir-te, no, el que notem és que hi ha bastant de públic jove, notem que hi ha un comportament del consumidor abocat a un turisme cultural, però un turisme cultural també que ve a festivals de música, i hem perdut una miqueta més aquest turisme familiar que teníem. Llavors, aquí pensem que l'increment dels vols, a partir de la pandèmia, això ha anat augmentant, cada any va augmentant el preu dels vols i de l'allotjament, i això creiem que ha anat en detriment també de la despesa, del poder adquisitiu de les famílies, no? I llavors, veiem que el client fa una... Pues això, es mira més on fer la despesa. Mm-hmm. I potser pues, trien altres destinacions dintre d'Espanya mateix. Potser trien... També pensem que la climatologia té molt a veure. Portem dos estius molt calorosos i això pensem que també que tampoc ajuda. Així que, bueno... I d'altra banda, també, la despesa mitjana, que seria al voltant d'uns 210 euros o així, veiem que dista poc de la despesa que es feia l'any 2003. L'altre dia escoltava unes dades a la ràdio i deien una miqueta això, no? Que la despesa mitjana s'ha incrementat molt poc, no?, en tots aquests anys.
Exacte. I perquè, clar, parlem d'aquest canvi, no?, del comportament del turisme que arriba a Espanya i a Catalunya concretament, però, clar, parlem d'un nou concepte, no?, diria un turisme d'estalvi, que cada cop gasten menys, que pensen molt més, com tu explicaves, d'aquesta despesa, on la fan. I deies que teníeu xifres, no?, de quan gasten. Aproximadament, un turista que ve aquí a passar l'estiu, quan es pot haver gastat aquest estiu passat?
Bé, nosaltres les dades que tenim que recollim són les dades de despesa que publiquen diferents observatoris de la ciutat, i la despesa està en uns 210 euros al dia. Uh-huh. Aquest és el consum que fa un visitant a Barcelona. Ja et dic, el que veiem és que no ha variat gaire en tot aquest temps. Llavors, bueno, està una miqueta estancada, no?
I podríem dir, doncs, que hi ha un nou perfil de turisme o no del tot?
El que veiem és que el perfil de turista o de visitant de l'agost és un tipus de visitant que ja no és el d'altres anys, no? Aquest turisme familiar o que fins i tot algunes famílies de la resta de Catalunya que venien a passar el dia, reservaven algun dia o alguns dies per venir a Barcelona i fer una miqueta de mera de visita, doncs això no passa tant. I el que veiem és que Barcelona en si ha anat esponjant aquestes visites al llarg de l'any i tenim pues, altres mesos, per exemple, potser també per el que dèiem, no? Potser és un tema, un factor climatològic, però veiem que hi ha gent que no té altre temps de vacances que l'agost i pues, aquesta gent és la que seguirà venint, suposo, la que pot venir, però la gent que pot evitar-ho pues, ho fa en altres èpoques, no? Veiem que Barcelona pues, no és un destí de sol i platja, perquè realment es fa calor, i veiem que ja pues, al setembre, per exemple, hi ha una previsió molt més bona que no pas a l'agost, no? També pues, hi ha un turisme o uns visitants de congressos que animen molt l'economia i que, bueno, pues, que valoren pues, els nostres esforços, no? L'arquitectura, la cultura... Sí, bueno, aquest tipus d'elements que simbolitzen més Barcelona i que ens donen clar, valor.
Clar. I s'està allargant per aquests motius que deies la temporada? No se centra només a l'estiu, sinó que també va uns mesos més enllà?
Sí, veiem que sí, correcte, l'estacionalitat s'ha incrementat. Comença... abans, Setmana Santa o abans fins i tot i es perllonga pues, bueno, hi ha gent que també li agrada, tenim també un turisme de festivitats, no? També que venen pues, per la Mercè o per altres festivitats i podem incloure fins al setembre octubre perquè el temps és bo i afavoreix aquest tipus de i també els preus són més econòmics. Llavors, la gent que pot ho fa fora dels mesos clau de juliol i agost.
Clar. Doncs, Elvira García, directora de Barcelona Oberta, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per fer-nos aquesta radiografia de com ha anat enguany la temporada i explicar-nos aquests canvis que hi ha a poc des d'uns anys cap aquí. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a tu. Fins ara.
I ara volem parlar de l'obsessió que algunes persones han desenvolupat en els últims temps pels fàrmacs d'obesitat, aquests famosos fàrmacs que ajuden, podríem dir, a aprimar-se. Ja hi ha molts riscos associats a la salut pel que fa a aquest tema i s'ha de prendre consciència. No es té del tot la consciència del que pot suposar perdre aquestes grans quantitats de pes i d'aquesta manera. En parlem sobre el tema aquí al matí del cap de setmana. Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, últimament, no, amb els últims mesos, doncs aquest tema s'ha tornat un tema recurrent, no, i de polèmica. Primer per l'ús d'aquests fàrmacs per aprimar-se, no, i després per les estafes que està envoltant tot aquest món, oi?
Sí.
Clar, parlem d'un mercat d'estafes i riscos també per la salut des de l'hospital. Com ho esteu veient?
Bueno, en el nostre cas, o almenys en el meu cas concret, no he tingut cap pacient que m'hagi explicat que ha adquirit aquest fàrmac fora de les vies habituals. Passaria mitjançant una recepta mèdica i acudint a una recepta de farmàcia. Per la qual cosa, la informació que jo tinc a dia d'avui de l'existència de la venda d'aquests medicaments fora dels circuits oficials és per les notícies que tots hem sentit,
I com a recomanació meva, i evidentment també doncs, de la societat que tenim darrere, és que com qualsevol altre medicament s'ha d'adquirir en una oficina de farmàcia i en recepta mèdica, que evidentment qualsevol via alternativa pot implicar des de que el seu medicament que requereix una conservació en fred, si s'ha trencat aquesta cadena del fred, pugui ser un medicament que hagi perdut efectivitat, com que es pugui estar venent un medicament que pugui estar adulterat o que no estigui en condicions i que inclús pugui suposar un risc per la salut.
I quins són els riscos associats a aquest fàrmac?
Els riscos associats a aquests fàrmacs, que és el que entenem com a efectes secundaris, la veritat és que són uns fàrmacs tant semaglutida com tirzepatida, que són les dues molècules que avui en dia lideren, no?, el tractament per l'obesitat, són fàrmacs molt segurs, que de fet inclús hi ha una d'elles que ja ha demostrat no només seguretat cardiovascular, sinó milloria en la mortalitat cardiovascular i també milloria en les malalties associades a l'obesitat, però sí, evidentment, que tenen un perfil d'efectes secundaris que són sobretot a nivell gastrointestinal. Són l'aparició de molèsties gastrointestinals del tipus nàusees, com sensació de malestar gàstric, diarrees, estrenyiment, que sol aparèixer a l'inici del tractament i que, a mesura que el pacient porta un temps ja tractat, solen anar desapareixent. Això és el principal efecte secundari que afecta a una proporció important de pacients, però que en la majoria de casos no requereix la suspensió del tractament.
D'acord. I quins són els criteris mèdics que es tenen en compte, Inca, abans de prescriure un medicament com aquest, un fàrmac com aquest?
Sí, doncs bé, el que mirem és que hi hagi indicació. Per fitxa tècnica és un fàrmac que està aprovat quan un pacient té un índex de massa corporal per sobre de 27, és a dir, un sobrepès, que estigui acompanyat de malalties relacionades amb aquest excés de greix corporal, com poden ser una hipertensió, una apnea del son, una artrosi, etc., o qualsevol pacient amb un IMC per sobre de 30. I generalment requereix que no hi hagi hagut un antecedent de càncer medular de tiroides, que és un tipus de càncer molt peculiar, però que per fitxa tècnica ens ho requereix, i també un antecedent de pancreatitis, perquè hi ha una mica encara el dubte de si realment és un fàrmac que pot afavorir la pancreatitis o no, tot i que en els últims estudis sembla que això no s'ha demostrat.
Mm-hmm. Sí que és cert que no estan finançats, no?, per la sanitat pública?
Doncs, malauradament, no. Amb això, des de les societats, estem intentant treballar, inclús amb unió amb les associacions de pacients, doncs reclamant que l'obesitat és una malaltia i que ha de ser considerada una malaltia com qualsevol altra i que, per tant, poder aconseguir el finançament per a aquests pacients que ho necessiten.
Uh-huh. I com s'hauria d'integrar el seu ús dins d'un pla de pèrdua de pes?
Bé, la integració dels fàrmacs és com un complement a la dieta i a l'exercici físic. Llavors, o bé es pot pautar quan un pacient acut amb una consulta de pèrdua de pes, si veiem que per la caracterologia del pacient ens interessa iniciar ja no només amb canvis d'estils de vida, sinó també amb un tractament farmacològic, o bé és un fàrmac que es pot utilitzar quan després d'un primer intent de canvis d'estils de vida no hem aconseguit la pèrdua de pes desitjada. I entenem com que és una medicació d'una prescripció crònica, perquè l'obesitat és una malaltia, si no volem dir-li crònica, li diríem que són brots, no?, i que seria com una hipertensió, que és un fàrmac que a la que jo el deixo de prendre els efectes desapareixen i per tant hi hauria un reguany de pes.
Uh-huh.
Llavors seria una miqueta en aquest marc, no?, des de l'inici o quan l'estratègia bàsica, que és el canvi d'estils de vida, han fracassat i amb una perspectiva de tractament a llarg plaç.
D'acord. I a l'hospital us han arribat casos de pacients, per exemple, que hagin fet un mal ús d'aquests fàrmacs?
Hauríem de definir ben bé què vol dir un mal ús.
Doncs que no hagi estat receptat possiblement per un professional o... Bueno, sí, alguna cosa així, no?
Clar, en el nostre cas, a la nostra unitat d'obesitat, com que el pacient ja ha estat referit amb nosaltres per obesitat,
hem sigut, en la majoria dels casos, nosaltres qui hem iniciat aquest tractament, el qual no. En el nostre escenari d'hospital de tercer nivell amb unitat d'obesitat, la majoria de la prescripció d'aquests fàrmacs és per part nostra i no hi ha hagut un mal ús. Més enllà d'una possible equivocació, no? Un possible error del pacient en quant a, doncs, a començar per una dosi una mica superior a la que va indicar, clar. Però és errors que podrien passar amb qualsevol altre medicament.
Sí, sí. Doncs, doctora i responsable d'obesitat de l'Hospital de Sant Pau, Inca Miñambres, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest tema.
Gràcies a vosaltres.
Eufòria, al·lucinacions o amnèsia són alguns dels efectes que ara busquen sobretot els joves d'entre 15 i 20 anys de mig món quan utilitzen el gas del riure. Una droga en auge entre joves, com dèiem, amb conseqüències molt serioses per la salut. Uns efectes immediats i de curta durada que sovint inciten a un consum compulsiu i aparentment innocu, però que duplica any rere any les atencions a urgències. Sobre el tema en parlem amb la doctora Lara Grau, que és psiquiatra especialista en addiccions de l'Hospital de Vall d'Hebron. Doctora Lara Grau, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquest gas del riure. Què és exactament?
Bueno, el gas del riure és la substància que té àcid oxidonitroso. I és un inhalant, és una de les drogues que es coneixen com el grup dels inhalants, i que la via s'inhala, i el mètode de consum més freqüent entre aquests joves és amb una forma de globus, no? I que inhalen aquest oxidonitroso, no? O gas del riure.
Uh-huh. I quins són els símptomes claus per detectar que algú està patint una intoxicació per gas del riure?
Clar, o sigui, inicialment la gent ho pren perquè, com diu, no? el nom, no? Perquè quan es ven el gas del riure, ho prenen perquè dona riure, no? Però quan estan intoxicats, que ja és quan estan en unes dosis més elevades, les persones poden tenir el que les coneixen com episodis dissociatius, en el que no se'n recorden de les coses o no saben on estan, o algunes persones poden arribar a perdre o a no conèixer la seva pròpia identitat. No saben qui són o no saben on estan. També això es diu episodis dissociatius. I també si la gent ho pren de manera més compulsiva o cada setmana, no? que aquestes persones ho solen fer més escassa setmana, pues cada vegada pot tenir més tolerància i anar prenent-lo més freqüentment, més diàriament, i això ja donaria més problemes respecte a nivell de salut mental, com símptomes psicòtics, que són percepcions alterades a la realitat, no? o al·lucinacions o alteracions sensoperceptives, que poden ser al·lucinacions visuals o al·lucinacions auditives. Uh-huh. Això seria com els símptomes d'intoxicació més greus, no? Passaríem, no? Del gas del riure, no? que és un moment de riure, a tenir o aquests episodis dissociatius o aquests ja episodis psicòtics.
Problemes de la salut molt greus. Per què? Sí. Per què és tan comú entre els adolescents?
Jo crec que perquè és de fàcil accés, no? I també per la qüestió econòmica, no? O sigui, amb aquest gas va sortir, s'utilitza a la cuina, s'utilitza pels combustibles, no? dels cotxes, i jo crec que és molt freqüent entre els adolescents perquè a nivell econòmic és molt no? fàcil d'obtenir i s'ha propagat, no? Ràpidament entre aquesta població.
Al final, quan una moda, no, podem dir com aquesta, es posa, no, a les xarxes socials, imagino, o comença a circular entre grups d'amics, s'acaba fent cada cop més gran, no? Han acabat...
Així també, no? Si tots els grups d'amics consumeixen, és més fàcil que tu també provis, no? I un dona a l'altre...
Sí, acabin caient tots.
Sí.
Han acabat a urgències joves per aquesta droga, aquest gas del riure?
Bueno, últimament, i sobretot més en aquesta època, no, de l'any, cada vegada es veuen més intoxicacions en aquest sentit, i sobretot venen no només per l'òxid nitrós, sinó també per combinar-lo amb altres substàncies, no, com l'alcohol, que també es veu molt, l'òxid nitrós i altres substàncies més psicoestimulants. No? I aleshores les urgències arriben amb aquesta combinació, no? Alcohol, òxid nitrós i, o millor a vegades, pues, o èxtasis o alguna altra substància.
Uh-huh. I des de la part hospitalària, com ho viviu a l'hora de rebre un pacient amb aquestes característiques, amb aquests símptomes?
Bueno, el primer és estabilitzar el pacient, no, a nivell mèdic, descartar, no, que no tingui alguna complicació mèdica, li fem analítiques de sang, radiografies i controls d'orina. És molt difícil, no, identificar actualment a l'òxid nitrós, però després ja quan li fem aquestes proves ja moltes vegades passen a salut mental per controlar l'episodi, no, que he explicat abans, no, de l'episodi dissociatiu o els símptomes psicòtics, i el que fem és intentar pues, els hi donem medicació específica per aquests símptomes i que estiguin en un ambient tranquil i reposat i esperar, no, a l'evolució que passi aquesta intoxicació.
Abans parlava dels efectes immediats i de curta durada que té aquesta droga, però a llarg termini pot deixar seqüeles també?
Clar, o sigui, m'has preguntat a nivell d'urgències el que fem, no? Perquè sí que s'ha vist, no, un increment en aquesta època de l'any, no, en aquesta població jove, i això és l'atenció que fem a urgències. El que estem veient és que a llarg termini el que provoca és una dependència, una addicció, no? Que és, clar, aquesta gent ja és més vulnerable, no és només la intoxicació en el moment de consumir, sinó que ja necessiten, no? Ja provoca que la vulguin prendre més sovint, i que la vagin buscant, i aleshores tot el que genera una addicció a una substància, no? Que és pèrdua d'amistats, perdre el temps només buscant aquesta substància i consumint-la, i intentar reduir el consum i no poder, i un deteriorament en totes les àrees de la persona, no? A nivell personal, a nivell social, a nivell de bueno, activitats acadèmiques o laborals, i això a nivell del que coneixem com addicció. Però, clar, també s'afegeix tots aquests altres símptomes de salut mental, no només addicció, que hi ha casos, no, de que hi ha la psicosis, aquests símptomes psicosis psicòtics que he explicat, ja no siguin només en un estat d'intoxicació, sinó que perdurin en el temps, no, que també s'han descrit.
Uh-huh. Abans comentaves que és fàcil de comprar, que és barat, que, clar, és legal perquè... Ai, perdona. Sí. Perquè s'utilitza, per exemple, a la cuina, no? Per muntar la nata, no? Per exemple, acabo de llegir. Però sí que és cert que alguns països europeus han optat per acabar-lo prohibint, oi?
Sí, sí, sí. Bueno, això sempre és com la legalització i il·legalització de les substàncies, no? Si disminueix el consum. Sé que hi ha països que estan en aquest sentit prohibint, no? I legalitzant aquesta substància. No és en el cas nostre, no? De moment aquí és legal. I, bueno, s'haurà de veure si il·legalitzar la substància provocaria una disminució del consum. Que sí, que això sí que quanta més barreres posis, més difícil, no?, accedir a la substància i hi haurà menys consum, no?, i menys facilitat de l'accés, però bueno, hem de veure, no?, a nivell legal què es fa, no?, en el nostre país.
Sí. Mm. Doncs, doctora Lara Grau, psiquiatra especialista en addiccions de l'Hospital de la Vall d'Hebron, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar a conèixer i conscienciar sobre aquesta droga, aquest gas del riure, ara tan de moda entre els joves. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí el programa d'avui. Ja hem acabat el primer programa de la temporada. Espero que us hagi agradat, que ens hagueu escoltat. I doncs ja està, ja tornem a la rutina, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Moltes gràcies per escoltar-nos i ara us deixem amb Agropopular.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat de Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jorge Bustos te da en Herrera en Cope las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.